Benvinguts al Ningú no és perfecte. Dune va ser publicada el 1965 i escrita per Frank Herbert. Considerada una de les millors novel·les de ciència-ficció de tots els temps, va tenir un total de 5 seqüeles escrites pel mateix Herbert, l'última el 1985. Després de la mort de l'autor, el seu fill Brian i l'escriptor de ciència-ficció Kevin J. Anderson van escriure un total de 4 trilogies en forma de prequela situades en diferents moments del temps i 2 seqüeles que tanquen la saga original de 6 novel·les de Frank Herbert. En cinema, després del projecte frustrat amb enormes llibertats d'Alejandro Jodorowsky, David Lynch en va fer una adaptació el 1984 que no faria el pes a ningú i que en va resultar avorrida i incomprensible. De fet, més que parlar del Dune de Lynch, hauríem de dir el Dune de Dino i Rafaela de Laurentiis, que varen ser els qui varen muntar la pel·lícula després que Lynch en renegués perquè no li van donar la llibertat per desenvolupar el projecte que ell tenia al cap. Finalment ha arribat en cinema la que està destinada a ser l'adaptació definitiva de la primera novel·la, almenys la meitat, perquè Warner ni va permetre al director Denis Villeneuve rodar les 2 pel·lícules al mateix temps, ni ha donat llum verda encara a rodar la segona. Si la cosa depèn dels resultats econòmics, fem bé de preocupar-nos. Mentre Europa ha tingut una opinió generalment favorable, encara és aviat per parlar de la taquilla. Mentrestant, els Estats Units tindrà una estrena simultània en cinemes i HBO Max un mes més tard. La cosa pinta incerta. Les estrenes simultànies estan afectant molt negativament a la taquilla americana i aquest mes de decalatge indica desconfiança. Villeneuve ja es va manifestar en contra d'aquesta estratègia, i més per una pel·lícula amb molta menys acció del que acostumen les grans produccions. En tot cas, avui la desgranarem, aquesta primera part, del tot, amb spoilers des del primer minut. El que no farem serà comentar què passarà a continuació. Així que si no heu llegit el llibre, però sí heu vist la pel·lícula, estigueu tranquils. Ens ho guardarem pel dia que toqui analitzar la segona part i desitgem que no passi el mateix que la versió animada del Senyor dels Anells de Ralph Bakshi. Feta la introducció, dir-vos que avui hem volgut fer el programa presencial sense videotrucades ni res semblant. És la primera vegada que ho fem així d'ençà de la pandèmia i esperem fer-ne més en el futur. Per fer-ho ens acompanya la nostra productora, la Marta Sanz, l'Aran Bonmatí i la persona que conec que més sap de Dune i, com ell mateix ha dit moltes vegades, ha estat esperant aquesta pel·lícula tota la seva vida, en Francesc Morales. Recordeu que podeu fer-vos mecenes nostres a Patreon i ajudar-nos a seguir endavant amb el programa. I podeu entrar des de l'espai de subscriptors a ningunoesperfecte.cat o patreon.com/ningunoesperfecte. Sigui quin sigui el grau de col·laboració, començant pel que costa un cafè, trobareu contingut exclusiu com el programa spin-off Videoclubers, recopilacions temàtiques, entrevistes i l'Stream Edition, la versió en àudio dels directes de Twitch. Abans d'entrar en matèria, al nostre podcast podeu escoltar tots els nostres programes i subscriure-us a iVoox i també a la nostra web ningunoesperfecte.cat. També podeu escoltar només els últims programes en agregadors com Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast i Pocket Cast. A més, a ningunoesperfecte.cat trobareu contingut exclusiu com el blog amb crítiques de cinema. Hem de dir que algunes de les pel·lícules que no comentem en el programa ho fem en el blog. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes i instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Reunim a totes les cases que comencem aquest viatge avui a través del cinema i les novel·les de fantasia de Frank Herbert.
Beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world?
I comencem ja el nostre especial Dune i anem a presentar avui l'equip que ens acompanya, la Marta Sanz. Marta, benvinguda.
Gràcies.
En Francesc Morales, què tal, Francesc?
Hola, molt bé, què tal?
I l'Aran, bon matí, benvingut altra vegada.
Moltes gràcies, molt content de tornar a ser aquí.
Doncs anem a parlar de Dune, la pel·lícula de Denis Villeneuve, per sorpresa a tots o no. Dune, primera part, sí que és cert que jo durant tota la producció, preparació, tràilers, no sabia que es tractava d'una primera part o que en realitat havien adaptat a mig llibre, i les darreres setmanes, amb l'arribada de la pel·lícula a Venècia i tal, ja ens va quedar clar que estaven davant d'una primera part, i ara també en parlarem d'això. Comencem, si de cas, amb les impressions generals de la pel·lícula, si us ha agradat, no us ha agradat, què és el que més us ha agradat. I si us sembla bé, anem seguint aquesta mateixa roda i acabaré jo.
Doncs, donat que no sabia ben bé què anava a veure la història, perquè no he llegit el llibre i tampoc he vist la pel·lícula de David Lynch, que tampoc seria un referent, m'agrada moltíssim l'harmonia, els colors, l'estètica, la música, la coordinació de tot plegat, les interpretacions, és que m'agrada molt. Complexa, és a dir, he estat molt atenta, crec que s'hi ha d'estar, sobretot si no has seguit anteriorment la història, i no sé, és que... I amb molts referents, no? Tot allò m'abocava a altres pel·lícules que també he vist, però sobretot el tractament del silenci, alguns diàlegs superpoètics, la poesia tot plegat, m'ha agradat.
Doncs, home, jo no sé ben bé com començar a descriure. Jo la novel·la de Frank Herbert l'he llegit diverses vegades. Segurament és la novel·la que he llegit més vegades a la meva vida. M'he llegit totes les que després va escriure el mateix Frank Herbert, unes quantes que ha escrit després el seu fill. He seguit, he mirat la pel·lícula de David Lynch com 50 vegades, el documental de la pel·li que no va fer mai Alejandro Jodorowsky, el telefilm que es va fer el 2000 i poc. He estat seguint notícies d'aquesta pel·lícula, jo crec que abans fins i tot que se sapigués quin era el director, de Denis Villeneuve, ja fa temps. Per tant, no anava amb una... No anava amb molta objectivitat, no anava amb tanta intensitat des de l'episodi 1 de Star Wars al cinema. Per això se m'ha fet curta. O sigui, estava atent a veure si eren capaços de capturar el que segurament, crec jo, Herbert tenia al cap quan va crear l'univers. Crec que ho ha aconseguit i, per tant, per aquesta banda estic satisfet, però se m'ha quedat curta. Jo m'esperava una pel·lícula que signifiqués un canvi, un abans i un després a nivell social, com va ser The Matrix o cada vegada que surt una pel·li de Star Wars, etc. I jo crec que no ho serà, aquesta pel·lícula, a aquest nivell.
Però t'ha agradat la pel·lícula?
Ah, sí. És el que jo esperava, eh? Sí. A més, és la pel·li que prové del llibre, no? El que va fer David Lynch és una inspiració, també coartat per la productora i tal, no? Però aquí Villeneuve ha fet la novel·la en versió pel·lícula.
A mi m'ha agradat molt. Jo no conec el llibre. Sí que he vist la pel·li de David Lynch fa molt de temps i em vaig llegir l'adaptació al còmic, que curiosament el dibuixant és Bill Sienkiewicz, molt adequat amb l'estètica de Lynch. La pel·lícula m'ha agradat molt, trobo que és una mena de videoclip, sense voler desmereixer-la, perquè em dona la impressió que les imatges estan al servei de la música, que és realment una de les parts més importants de la pel·lícula. Espero amb ganes la continuació, esperem que n'hi hagi, ja es veurà, però de moment amb aquesta primera part molt més content que amb el seu Blade Runner.
Bé, jo avui et tenim a tu, Francesc, com a referent. Ets de les persones que conec, o sigui, la que més sap de Dune, i jo crec que avui ens ajudaràs també bastant a treure l'entrellat de moltes coses que potser la pel·lícula es deixa pel camí o dona per sobreenteses. Però a mi m'agrada molt la pel·lícula també, he de dir que dedica molt de temps a explicar-te en certa manera el context, de posar-te en situació, de presentar-te els personatges, descriure't una mica totes les cases, que recorda, en aquest cas a mi m'ha recordat bastant a Joc de Trons, perquè de fet Joc de Trons, una de les inspiracions, clarament la veus aquí, doncs és Dune, no? Perquè comparteix això, les cases, molts de personatges i fins i tot les cases de la pel·lícula les podries comparar amb algunes de les cases que veiem a Joc de Trons. Visualment la pel·lícula per mi és espectacular. No em sorprèn, en el sentit que Denis Villeneuve ja havia fet La Llegada el 2016, el Blade Runner 2049 el 2017, i ell mateix ha explicat que aquestes pel·lícules per ell han estat també un entrenament a l'hora d'abordar el projecte de Dune. Perquè, com deia la Marta, que és una novel·la que ell també portava llegida des de petit, que se l'estimava molt i tal, volia fer una pel·lícula que estigués a l'alçada. I si heu vist altres projectes d'ell o altres pel·lícules com Sicario, Prisioneros, Enemy o Incendis, realment són pel·lícules que estan molt bé. Vull dir, és un molt bon director. A mi totes les seves pel·lícules m'agraden, algunes més que altres, però totes penso que són molt bones pel·lícules i crec que no hi havia ara mateix un millor director per afrontar aquest projecte. Tergiversa una mica el concepte de blockbuster, perquè sense... O sigui, és un blockbuster, però tampoc ho és. És a dir, té poca acció la pel·lícula i jo no sé si ara ens ho explicaràs, a la novel·la hi ha tanta acció o no hi ha tanta acció, o està posada aquí per dir-te, ei, és un blockbuster, hem de posar aquesta escena, que potser la novel·la eren quatre línies i aquí és una gran escena d'acció dintre de les poques que hi ha a la pel·lícula. Molt atmosfèrica, les imatges, la música hipnòtica fins i tot a vegades. Sí que és cert que potser aquesta cosa visual tan perfecta, tan encantadora, li donen una mica de fredor a la pel·lícula o als propis personatges, tot i que els actors, he de dir que també ho fan molt bé, després parlarem també amb ells. Jo pocs defectes li trobo, és a dir, l'únic defecte que li trobo és que s'acaba i no m'ha explicat tota la pel·lícula, és a dir, han passat 2 hores i mitja, més o menys, que he estat completament enganxat. Trobo que a mi el ritme m'ha funcionat, no m'he avorrit, però en canvi m'he quedat a mitges i al final és com, ostres, també se m'ha fet ràpida, però trobo que és prou dinàmica i que té l'èpica que crec que ha de tenir un projecte com aquest. No sé si voleu comentar alguna cosa més abans de passar al següent tema.
No sabia que Sicario també fos seva, peliculón. Sí.
La primera,
Sobre el tema de l'acció, ja que ho has esmentat, que van ser algunes de les queixes que vaig sentir quan sortia de la sala de cinema, que les escenes d'acció eren una mica estranyes o que estaven mal rodades. El cert és que no se n'inventa de cap, són les que apareixen a la novel·la. La novel·la, no sé si fer servir l'etiqueta aquesta de soft ciència-ficció, perquè no explica com funcionen les coses, i quan hi ha combats... ho explico una mica per sobre i no dona... se centra més en els diàlegs. Per tant, aquí Villeneuve s'ha hagut d'inventar potser més violència de la que en realitat es veu a la novel·la, però els episodis que hi ha, o sigui, l'atac del Sarkon i el Sardaukar contra els Atreides a Arrakis, o el combat entre Gorni Halleck i Paul amb els ganivets i els escuts i tot això, tots aquests moments hi són. Fins i tot el combat amb James al final de la pel·lícula, que és el mateix que hi ha a la novel·la i que la pel·lícula de David Lynch és una de les escenes eliminades que es pot veure en alguna edició especial.
A mi estèticament una de les coses que m'ha decepcionat són els Sardaukar. M'esperava una cosa molt més espectacular, o sigui, uns tios amb armadura de Warhammer, per dir-ho així.
Sí.
I són uns tios amb una mena d'escafandra blanca i unes espases tirant a petites. És com, no sé... m'esperava una cosa molt més èpica.
Sí, jo, i segurament no estic sol amb això dintre dels fans de l'univers de Dune, era una de les coses que estava esperant, a veure com els representaven, perquè la pel·lícula de David Lynch van amb una mena d'escafandra d'aquesta de radioactivitat, que no s'entén ben bé per què és així, quan en realitat són soldats com els altres, simplement més ben entrenats i que venen d'un planeta molt més dur. Jo crec que ha estat fidel a nivell... diguéssim, d'entrenament, o com a mínim de cultura d'entrenament amb la novel·la, però és aquesta escafandra que porten tots a la pel·lícula que realment s'ho ha tret de la màniga en Villeneuve. Això no és així, porten uniformes normals.
O sigui, tot això de l'aigua... de...
Ah, no, el estil traje,
sí.
Això sí que és així. Val. El que passa que tots sembla que portin un vestit per sobre o aquestes armadures que tenen els Sardaukars o els Atreides quan arriben al planeta Arrakis, això s'ho ha tret en Villeneuve de la màniga. De fet, l'uniforme que porten els Harkonnen, això ho ha copiat de la pel·lícula de David Lynch. No és així a la novel·la de Herbert.
Bé, comentem una mica els antecedents, cegues, com m'ha arribat aquí. Des de que es va publicar la novel·la el 1965, sí que hi ha hagut diferents intents d'intentar-la adaptar. Hi ha el famós intent d'Alejandro Jodorowsky, que dels anys 70, que afortunadament jo crec que mai va veure la llum, perquè allò era una cosa molt, molt estranya. I finalment sí que es va fer la pel·lícula que va dirigir David Lynch l'any 1984, potser podríem dir mal anomenada de David Lynch, perquè qui va estar al darrere o qui va fer el muntatge, del qual llavors David Lynch també ha renegat de la pròpia pel·lícula, van ser Dino i Rafael De Laurentiis, productors super coneguts i famosos en aquella època. Va haver-hi una minissèrie també l'any 2000 al canal Sci-Fi que va produir Richard P. Rubinstein, que de fet tenia els drets de Dune des del 1996. El 2008 va haver-hi un altre projecte que l'havia de fer Paramount Pictures, estava Peter Berg al darrere, però finalment Paramount va abandonar el projecte el 2011. I d'aquí ens anem ja al 2016, que és quan Legendary Pictures es fa els drets de la novel·la, Denis Villeneuve és escollit com a director, també doncs, mirant pel·lícules que havia fet com La Llegada o Blade Runner 2049, i el primer que va explicar Denis Villeneuve és que això no seria un remake de la pel·lícula de Dune de David Lynch, és a dir, que ell era de la novel·la i que, per tant, que passaria de la pel·lícula i adaptaria l'original, que de fet crec que és el més lògic, no? La va definir en el 2018 en una entrevista com una Star Wars per adults. Jo no sé aquesta frase si m'acaba d'agradar, també.
Home,
ho dic, eh?
El tio, a l'hora de fer declaracions, és una mica desafortunat, eh?
Sí.
Entre això i els seus comentaris sobre Marvel, és com, tio, faltón.
Sí, sí. Volguem dir, a veure, que Star Wars també ho miren adults. Vull dir, no és un producte infantil, Star Wars. Dona una mica, a vegades...
Depèn aquest... de quin.
Sí, bueno, clar, depèn, no, sí. Depèn de quin, però en general, com a franquícia, és molt transversal. És una mica, a vegades, de menysprear una altra cosa, tot i que, clar... veu de moltes coses de Star Wars també aquesta pel·lícula.
I a veure, ni que aquest Dune fos el còmode de l'adultesa, saps? És com, bueno, va, és una pel·lícula però tampoc te flipis, que no ets Bergman.
Per cert, és un dels seus directors preferits, influents i tal.
Molt bé, doncs en no? aquesta pel·lícula
no s'hi veu.
No hi ha gaire Bergman, em penso.
Bé, anem a parlar del tema també del que ell va demanar a l'hora de fer-la, que és que volia fer dues pel·lícules. La condició que va posar va ser, val, d'acord, jo la faré, però em veig incapaç d'explicar tota la novel·la en 2 hores i mitja, per tant necessito dues pel·lícules. I aquí van estar d'acord Legendary Warner, però no les podria fer de cop. És a dir, el seu desig era rodar-les les dues juntes, que jo crec que hagués estat el més lògic del món, i li van dir, no, fes la primera i si la cosa va bé ja farem la segona. Suposo que també devia tenir molta confiança de que la cosa aniria molt bé i que podria fer la segona. Bé, finalment ens hem trobat en això, amb una pandèmia per aquí mig, amb una estrena als Estats Units que encara no s'ha produït, que tindrà lloc d'aquí unes setmanes, que es farà per HBO Max, estrena simultània, que ja sabem per altres pel·lícules que la taquilla s'està ressentint cinematogràfica perquè també hi ha molta pirateria i molta gent pot veure aquesta pel·lícula a casa quan segurament l'experiència pel so, per immersió, etc. La sala de cinema és gairebé imprescindible per apreciar la pel·lícula. Aleshores no sabem i tenim aquest interrogant que internacionalment sembla que està funcionant bé, té bones crítiques en general, però clar, tot depèn una mica del que passi als Estats Units i ara mateix tot és molt incert i no ha començat ni a rodar-se, ni hi ha actors confirmats de personatges que no han sortit, o sigui que està tot per fer, tot i que ell ha dit que si el truquen ja, ell el 2022 ja pot començar a rodar.
Jo sóc molt anticlitxé d'aquest de és que el cinema s'ha d'anar a veure en sala, però en aquest cas que vaig anar-la a veure la pel·lícula en una sala d'aquestes amb Dolby Atmos, amb so envolvent i totes aquestes històries, realment és una pel·lícula que crec que s'ha d'anar a veure en sala de cinema i que millora molt. I això que sóc molt partidari de veure el cinema a casa. Però aquest em sembla un cas excepcional.
Sí, jo estic d'acord, eh? De fet, gairebé mai vaig al cinema, però sabia que aquesta, per les escenes que havia vist i pel que havia llegit, valia la pena anar-la a veure a la sala. I efectivament, jo sempre em fixo més amb la història, llavors m'és igual si la veig en una tele o en una sala de cinema, però aquí, vaja, era necessari veure-la en una sala de cinema.
Bé, si vols apreciar tota la magnificència dels paisatges i del muntatge i de la música, està bé. A mi m'agrada veure-la en cinema, més és una excusa, no? Mm. També per anar al cinema.
Tenim noms aquí importants també en quant a la producció. John Nelson com a supervisor d'efectes especials, Brad Riker com a director de supervisor d'art, Greg Fraser, director de fotografia, important en aquesta pel·lícula, Patrice Bernet, dissenyador de producció, Richard Huber i Port Lambert com a supervisors d'efectes visuals, vull dir, tota una sèrie de noms que també acostumen a treballar amb el director.
Estic molt atenta i ara faré aquí la falca. Tots són homes. Si hi ha una cosa que m'agrada un altre director, que és Jean Favreau, és que treballa amb dones. I amb dones amb càrrec. I aquest home només té referents homes.
Tot i així, el tema de la dona, després en parlarem, eh? Hi ha canvis de sexe d'alguns personatges, no? Que són masculins a la novel·la, aquí són femenins, i ha volgut donar més èmfasi a la diversitat en aquest aspecte.
No seran les Benet Gesserit, no?
No,
és el personatge d'Eliot Kynes, és un senyor. És un senyor amb certa edat.
És el Fremen, diguéssim, que els ajuda.
Sí.
És Fremen, no?
Sí. Anem a dir que sí. Serveix dos amos. És un servent de l'emperador i al mateix temps ell és nascut, de fet, a Arrakis, a diferència del seu pare, Pardot Kynes, que aquí no se l'esmenta a la pel·lícula, que ell és un que ve de fora i es fa Fremen. El seu fill, Liet. El que no entenc és ben bé per què han fet aquest canvi i si això significarà més canvis, perquè té una qüestió genealògica que no puc explicar perquè em prohibeixes fer spoilers.
Prohibeixo fer spoilers del que passarà en el futur.
Clar, és, vale. És això, la definició d'spoiler, bàsicament, sí. Parlar del que passarà en el futur.
Llavors, no. I del que encara no s'ha vist. Clar, o sigui, Liet Kynes és el pare de Chani. I és un personatge molt dramàtic. De fet, la seva mort és molt millor a la novel·la. És un dels millors capítols, de fet, de la novel·la, quan mor en el desert. En canvi, la pel·lícula, bueno, la punyala i ja està, no? Hi ha tot un capítol dedicat, ell té visions sobre el seu pare, de com tenia un cert conflicte amb el que havia de fer, i això, doncs, la novel·la s'ho ha passat per sobre. Aquest és un dels canvis amb les Bene Gesserit, no, perquè llavors s'enfonsa tot l'univers, han de ser dones. Perquè, i això no sé com ho resoldrà Villeneuve a la següent pel·lícula, un dels poders que té el Kwisatz Haderach és que és una Bene Gesserit, és un membre d'aquesta orde femenina, des del sexe masculí, que és el que passa a la novel·la, no? Que ell arriba on les Bene Gesserit com a dones no poden arribar-hi. No sé si això ho mantindran a la versió cinematogràfica. A les altres versions que s'han fet ni tan sols s'ha esmentat això, però és el que passa a la novel·la, i no només aquesta novel·la, tot l'univers Dune és aquest el conflicte, o un dels conflictes.
Clar, una de les coses que dius que, bueno, que diu Villeneuve que ha reforçat és el paper de les Bene Gesserit, ja que diu que l'estudi les ha etiquetat com a sacerdotesses guerreres en comparació al que ell li donava la sensació de monja especial que descrivia el llibre. No sé si vindria a ser correcte tot això que explica ell.
El que passa és que la primera novel·la no surten massa, a les següents del mateix Frank Herbert sí que són com una mena de jedis femenins a la pràctica. Són com una mena de supermodels dels anys 90 amb una capacitat de combat superior a la majoria dels personatges que hi ha a l'univers de Dune. A més, elles estan especialitzades en una ciència social específica, que és la política. Hi ha tot un conjunt d'organismes, d'institucions en el món de Dune, com els Mentat, per exemple, o els mestres espadachins, que seria el cas de Duncan Idaho. El cas de les Bene Gesserit estan especialitzades en la política, i per tant elles sempre fan aquest treball des de l'ombra dintre de l'Imperium, que això a la pel·lícula s'esmenta una miqueta, però vaja, queda molt més clar.
Són els Spin Doctors
a la novel·la. Són aquestes, tenen pinta de cortesana així, de la Venècia del segle XVII, però en realitat van una mica més enllà, són com unes
supervisors. A mi no m'ha fet aquesta sensació, vosaltres ha fet aquesta sensació com de cortesanes de...
No. A mi m'han semblat sacerdoteses creepies.
Sí, estic d'acord.
I que la parella, la mare d'en Paul Atreides és una mica com una excepció dins el gremi, perquè el
va abandonar... En color i tot, el vestuari és molt diferent.
Sí. Com que els va abandonar per tenir el fill, etcètera, etcètera. Perquè, clar, si però te les presenta només com a sacerdoteses...
És una mica... Ella ho diu que tu has... Com li diu? Que has abandonat com la manera de viure, no? De les sacerdoteses, has volgut tu sortir i la renya, ja te vaig dir que sortiria malament, no sé què. Bueno, o sigui que tenen un ritual i una manera de viure molt concreta, com podria ser qualsevol abadia, com a Sant Joan de les Abadeses, per exemple. Qualsevol abadia en què les dones tenien un cert poder i que després els hi treien per la força, diguéssim. I aquí la mantenen, i és més, a mi el que m'ha semblat molt arriscat i en els anys 60, no sé si la novel·la és així, és que no les poden tocar. Sembla que no les poden tocar. O sigui que el poder aquest, a més, és molt respectat per tots els mons, per totes les cases. Mm.
Però això no ho sabem, com he dit abans, fins a les novel·les següents. A la Dune, de la primera, és que només sabem Mohiam i Lady Jessica. La següent, és que les següents, de fet, elles són les protagonistes. Les Bene Gesserit són el veritable poder.
Bueno, és que jo tinc moltes preguntes de tot, però
sí,
és
són
igual.
Moltes. És com una mena d'ordre Jedi amb els seus temples, tenen un planeta temple,
però són
etcètera.
Guerreres? És a dir,
sí.
Jo no les veig amb una espasa.
Ensinistrades en l'art de la guerra?
No em sembla el seu estil, ara agafar una espasa i anar a fotre...
És que no ens ho han ensenyat de moment.
De moment no.
Sí, armes no tenen, però són especialistes en combat.
Les veig més com el poder a l'ombra, saps? El menyique i coses d'aquestes. Si ara ho comparem amb Joc de Trons, perquè segurament la comparació amb Joc de Trons anirà sortint, almenys per part meva.
Per part teva, serà, perquè jo no he vist res. Però bé, sí.
Però espera, perquè sí que es veu lluitant a Lady Jessica quan és capaç de dominar Stilgar.
Ah, sí.
Que és un moment de la novel·la que ell diu, ostres, si ets capaç de fer això, el més fort de nosaltres...
Clar.
És que deu ser una... Ells, la versió de... Tal com els Fremen entenen a les Bene Gesserit, li diuen Sayadina, no? que són els supergarrers de l'espai, de Bola de Drac. I és com ells entenen a les Bene Gesserit, perquè tenen aquest nivell de combat amb les mans. Ells no necessiten cap arma.
Mm-hmm. Però no ha quedat molt clar, tampoc, a la pel·lícula, eh?
Com moltes altres coses.
Val.
No, clar, és que és una adaptació, per tant, suposo que s'ha deixat moltes coses pel camí.
Aquesta sensació que no l'he dit de bon principi, perquè la meva sensació que aquí hi ha molt més i no m'ho estàs dient, és com... Cada
però
moment és el que anava pensant.
Però penso que
aquí
això
és
normal. Sempre que adaptes un llibre és impossible posar-hi a la pel·lícula tot el que està al llibre. Per tant, mentre tu puguis entendre la pel·lícula com una cosa individual per ella sola i si vols més informació o puguis anar al llibre a aprofundir una mica més d'allò però que no t'espatlli l'experiència, crec que és una mica el que toca.
No, si no és una crítica, és un delit meu. O sigui, és com, jo vull saber més.
Però ja està molt bé, perquè així pots agafar el llibre i llegir-te'l i sabràs més.
Exacte.
Jo crec que és que també hi ha molt de metratge que no hem vist.
És el mateix que vagi sortint
de la sala. És que hi ha escenes del tràiler que no surten a la pel·lícula.
A mi no us fa la sensació que hi ha metratge que no ha sortit?
Clar, jo em pensava que només seria una qüestió del tràiler... I que no s'ha fet servir alguna cosa, però és que hi ha moments que es nota molt, a més, sé de la novel·la de memòria, i sé quan han tallat escenes que...
Però tampoc sé si les han rodat, no?
Vaja, jo crec que sí, que les han... Per exemple...
Bueno, no sé si tu tens...
No, ell diu que no ha rodat res de la segona part, vull dir, tot això...
No, dic de la primera.
Sí.
Hi ha escenes que fins i tot el diàleg és diferent al famós Let's Fight Like Demons de Duncan Idaho, de Jason Momoa, en el trailer.
Que gran, en Jason Momoa.
A la peli no
que
diu
gros.
Això.
Que gros i que bé que ho fa aquí, no?
Sí, no, està, aquí està molt bé Jason Momoa, eh? Potser a mi
no
m'ha agradat... Sí, sí,
a
sí.
A mi em sembla un dels detalls de càsting una mica estranys. No suposa que són escocesos? Que hi fot un maori allà al mig?
Sí que és veritat que Duncan Idaho a la novel·la és més gràcil, anem a dir-ho d'aquesta manera. S'assembla, excepte el volum, És molt semblant a Duncan Idaho. El que passa que és massa gros per ser
però
Duncan
Idaho.
Però
i la melena que té.
Sí, no, això és Duncan Idaho.
El tio és un guaperes.
Doncs
i tot
en Villeneuve diu que el vol justament per aquesta gracilitat que diu que fa coreografia quan lluita.
No,
que Jason Momoa és... que diu que fa poesia guerrera. Jo, bé, endavant.
A mi m'ha molat molt, eh? Jason Momoa aquí, és del que li he vist, molt més que Aquaman i molt més que Joc de Trons.
A la versió original parla amb una mena d'accent escocès que és que xoca. Perquè, clar, el tio saps que no té res d'escocès, que és de, però... president de l'altra punta del món.
Ha fet l'esforç.
És així tot estrany. Oh, boy!
Bé, està bé, està bé. Bé, hem de dir que en quant al rodatge va començar el 18 de març del 2019, va acabar a l'agost de 2020, però perquè de fet es va completar el juliol del 2019. A l'agost només es van rodar algunes escenes addicionals a Budapest. De fet, gran part de la pel·lícula està rodada als estudis Origo Film Studios de Budapest, a Hongria. També s'ha rodat a Wadi Rum, Jordània, el planeta Caladan és Noruega.
Sí, i... ho he buscat, l'illa sí. d'Estat, que si voleu, correcte. Ignasi, hi ha una pàgina web que te diu la longitud i latitud dels llocs on s'ha rodat cada escena.
Carai, està molt bé. I Abu Dhabi, doncs, que pràcticament suposo que el que veiem a planeta Arrakis correspon la major part a Abu Dhabi.
Perquè la part del desert, aquí és que estic encuriosida, eh? És la part en què lluiten amb els... amb que està Estil Gary, que és en James?
Jamis.
En Jamis, allò és estudi o allò és paratge?
Les roques aquelles, sí. Ostres, no ho sé.
No sé.
Tot el no?
El més segur és que sigui en estudi.
Crec que sigui.
És molt
la part de les roques, segurament.
Sí.
Sí. Bé, es va rodar en format IMAX també, per cert, que
qui té estudi... cine,
pantalles
sales, IMAX,
als Estats Units sobretot,
aquí
no
l'hem
pogut.
Jo la miraré amb IMAX.
A Catalunya no en queda cap, no?
No, ja no.
Bueno, que sapiguem.
No, va tancar el de Barcelona, que era l'únic que hi havia, i ja està.
Sí,
al igual, a casa en Gerard Piqué podria ser que hi hagués un IMAX, per exemple.
Potser a Andorra hi ha un IMAX.
És un dels llocs que m'imagino.
Bé, tornem a la música. Tornem a la pel·lícula, parlem de la música. Hans Zimmer ha estat el compositor que, de fet, li va dir que no a Christopher Nolan a la banda sonora de Tenet perquè era molt fan de Dune i, ja que tenia aquesta oferta també, va optar per posar la banda sonora de Dune. És d'aquestes bandes sonores... com ho diria, no melòdiques, és a dir, no és com la de David Lynch o com les que es feien, o com a Star Wars, no? Aquestes bandes sonores simfòniques, sinó són d'aquestes més d'emoció, no? De tambors, de sorolls, de aquest altre tipus diferent de banda sonora de
despertar, potser,
de sensacions,
sentits, no?
Sí, exacte, de sentits i no tan musical en aquest aspecte.
És una banda sonora New Age total, amb tocs de música electrònica i que hi ha moments que et fa pensar en la banda sonora d'Akira, per exemple, o de Ghost in the Shell. A mi és del que més m'ha agradat de la pel·lícula. Trobo que el paper de la banda sonora és essencial i fins i tot a vegades passa per davant de les imatges. Crec que hi ha moments que Villeneuve ha decidit quina imatge posar a partir de la banda sonora i realment és una de les pel·lícules que he vist que millor aprofita l'efecte Dolby Atmos, per no dir la que més he vist mai que aprofita l'efecte Dolby Atmos. Super recomanable. Hans Zimmer a mi em semblava bé, saps allò? No espectacular, però bé. I amb aquesta pel·lícula a partir d'ara em fixaré molt més en les seves bandes sonores.
Bé, sobre el futur que espera, ja hem dit això, que s'ha adaptat a la meitat de la novel·la. De fet, ja sí que Eric Roth, un dels guionistes, ja ha fet un tractament per la que podria ser la segona part i fins i tot Villeneuve, que s'ha sentit encantat amb aquesta experiència, ha explicat que li agradaria fins i tot fer una tercera pel·lícula, però en aquest cas ja no basada en el llibre, sinó amb Dune Messiah, que seria la segona novel·la, que ja passa 12 anys després de la primera, no?
Sí, i que ja hi ha un telefilm, també, amb en McAvoy. Va ser de les primeres pel·lícules en les que va aparèixer. Sí, és que jo crec que sóc l'única persona que l'ha vist.
Jo sí, eh? Ni jo diria que no hi ha ningú que sàpiga això, que existeix.
A banda de James McAvoy.
És el mateix no sé, la mateixa productora, o els mateixos que van perpetrar el telefilm aquell de 7 hores i mitja, no sé quant dura, de Dune, doncs van fer Children of Dune, que és Dune Messiah, més la següent, que és Children of Dune. Va barrejar les dues novel·les amb un telefilm també de 9 hores o no sé quant dura. I McAvoy fa de fill de Paul de Paul Atreides. Però vaja, és... Jo...
Només 12 anys després?
Sí, és una cosa així, eh? És...
Però no té 15 anys, Sant Pol, a la novel·la?
A la novel·la té 16.
Bé, bueno, perdó.
Bueno, però té temps de fer tres fills, eh? La...
En 12 anys, val, sí. D'acord. Mm.
Sí, sí.
De fet, hi havia un altre projecte, o hi ha un altre projecte que s'havia d'haver tirat endavant i que de moment doncs, ha quedat aturat, com la pròpia segona part de la pel·lícula, que era una sèrie de televisió per HBO Max basada en Dune Sisterhood, que això, si no m'equivoco, és una saga de novel·les escrites ja per... una trilogia de novel·les escrita per el fill de Frank Herbert, Brian...
Sí, Brian Herbert i Kevin Anderson van començar fa uns 20 anys primer a recuperar material del pare, de Frank Herbert, perquè tots sabíem que hi havia una setena novel·la que no es va acabar perquè va morir, als anys 80, no sé quan va morir Frank Herbert, i llavors van començar a fer doncs, prequeles. En lloc d'aprofitar el material que ja estava escrit, van fer prequeles sobre el Duc Leto quan és un nen, etc. Llavors fan una altra saga de novel·les amb 10.000 anys abans de tot el que estem veient a la pel·lícula, i han començat a partir d'aquí una bogeria de fer relats breus, novel·les específiques sobre algunes d'aquestes organitzacions. Una d'elles és la Bene Gesserit. El que jo no sé si la sèrie es basarà en les Bene Gesserit que tenim en aquesta pel·lícula de Denis Villeneuve, no? En aquest context, en un context previ, que és el del naixement de l'Orde, o en un futur més llunyà, que és el que passa a les següents novel·les de Frank Herbert. Mm.
Bé, en tot cas, el guionista, un dels guionistes de la pel·lícula, John Spates, havia d'estar darrere del guió, però bé, se'l va apartar del guió d'aquesta sèrie prequela perquè se centrés en el guió de la seqüela. Per tant, sí que sembla ser que s'està treballant en el guió de la segona part, encara que de moment no estigui contractada. I de fet també hi ha hagut alguns canvis de showrunner, no? Perquè durant aquest temps de que si això es feia o no es feia i tal, de moment l'última notícia que tenim de la sèrie és el nom de Diane Ademujon, que ha estat contractada com a nova showrunner de la sèrie el juliol del 2021, perquè ja tenia un showrunner adjudicat des del 2019, que és quan va sorgir el projecte, però que hi ha hagut aquests canvis. Queda l'interrogant aquest que tu comentes, però vaja, de moment tenim aquest futur que aquí està una mica incert si això acabarà tirant endavant o no, però esperem que s'acabi concretant.
Sí, per mi serà el moment clau, a banda de si es fa la segona part, de si es converteix Dune en una franquícia o no, perquè la clau per fer de Dune un nou Star Wars seria abandonar en alguns dels seus productes el que seria l'equivalent a la família Skywalker, que seria la família Atreides, no?, en el món de Dune. I si ets capaç de crear productes al marge d'ells, llavors ja tens la franquícia assegurada, no? Això, la Sisterhood, podria ser aquest element, però vaja.
Alguna cosa més a comentar sobre l'estrena o anem a repassar personatges i actors?
No, per favor, anem a repassar. Hi ha personatges que tinc preguntes.
Doncs va, anem a... Jo he pensat que podíem fer una mica per cases, eh? Si us sembla bé, anem una mica per les cases. Anem per la casa Atreides. Per què es caracteritzen els Atreides, Francesc, tu que els coneixes tan bé?
Vaja, per què es caracteritzen? De fet, és una molt bona pregunta, perquè tant a Joc de Trons com a Dune, com a molts altres productes de fantasia on hi ha una posada en escena d'un determinat grup, i a més si pot ser familiar, passa una cosa que en realitat no existeix a la vida real, que és que tenen una estètica molt característica perquè tu entenguis si són els bons o els dolents. M'explico. El dolent de la pel·lícula saps que és dolent perquè és gordo.
Això també passa a la novel·la? És a dir...
Això passa també a la novel·la.
Però és molt però aquí és més que gordo, és grotesc.
Sí. Clar, com a la novel·la, sí.
També?
Sí, sí, sí.
Jo fins i tot et diria que la pel·lícula de David Lynch era molt més grotesc encara.
És molt més grotesc,
jo m'havia imaginat més lleig.
Sí, sí, sí.
Bueno, estem parlant dels Atreides, eh? Ja anirem
clar, perdó. Sí, sí. Però, llavors, els Atreides, com els Atreides són esbels, tenen un pentinat perfecte, la barba està molt ben cuidada.
Molt polits.
Molt polits, els colors són agradables.
Però molt, molt bàsics, eh? El blanc, el negre, sí. No hi ha matisos.
Sí, sí, de fet és el negre i el verd de la novel·la, però vaja, sí. I es caracteritzen perquè viuen en un planeta, aquesta també és l'altre problema que té la ciència-ficció, la fantasia planetària, que els planetes són molt simples. O sigui, són monoclimàtics, els planetes en els mons de fantasia, cosa que no té cap mena de sentit. Però vaja, és un planeta que té molta aigua, és molt primitiu en un sentit... que hi ha pescadors, que les cases tenen un toc així com medievaloide. En canvi, altres cases, doncs, l'arquitectura és diferent, simplement pel fet. En lloc de ser semblant, que és el que passa a la vida real, que els grups s'assemblen més... o sigui, ho explicaré al revés. Les diferències normalment, a la vida real estic parlant, les diferències més grans es donen d'individu a individu, no de grup a grup. El que passa que la ficció... perquè, per fer-ho fàcil, representa les grans diferències de grup a grup, en lloc d'individu a individu. De fet, és una de les bases del racisme. I això és molt exagerat a la novel·la de Dune, i, bueno, i Villeneuve no se n'ha escapat. Els Atreides, el nom, això ho descobrim en alguna de les novel·les posteriors, ve d'Atreus, que és la casa d'Atreus de la llegenda homèrica. Ells directament, perquè això també és important entendre-ho, Dune és el nostre... la nostra humanitat en el futur, no? És com Star Wars, que és una galàxia llunyana paral·lela.
Bueno, el Senyor dels
paral·lela.
Anells també és la nostra humanitat, però
en el passat. Sí, doncs Dune és l'any, com es veu a la pel·lícula, l'any 10.000 no sé què, en realitat és el 20.000 i pico, però ara no entrarem en això.
Home, però seria interessant, eh?
10.000 anys més, 10.000 anys menys.
Sí, exacte.
Hi ha un moment que es fa un reset en el temps i comencem a partir de zero, no?
Hi ha un moment que hi ha una guerra contra les màquines a l'estil Terminator, i que això passa 10.000 anys des del nostre present, i llavors està prohibit fer màquines que pensin. Per això no hi ha robots, per això no hi ha computadores.
Clar, això és molt interessant, perquè jo també m'ho preguntava, això. Com és que no hi ha tecnologia?
Clar.
Bueno, hi ha un piló de tecnologia.
Hi ha tecnologia.
Però... començant per les naus.
Sí, sí,
però... després, però és que fins i tot quan la
Trades... Però no fan servir mòbils, per exemple, ni...
No,
ni...
Clar. Però quan la Trades es passeja per dins del palau, per exemple, hi ha una bola brillant que el va seguint com si fos una antorxa.
Això està fabricat per una organització que són els Ixians, que aquests sempre estan al borde, al marge, de si l'església de Torn, perquè hi ha una església inquisitorial molt forta en aquest univers, els hi fot una cleca perquè a vegades sí que fan màquines que sembla que pensin. Uh-huh. Ells són els que estan al límit en aquest sentit.
Clar, el tema és que els ordinadors estan prohibits.
Fora, ordinadors fora. Uh-huh. I llavors, 10.000 anys després d'aquesta guerra santa, una jihad que s'ha produït contra els... Jihad és el terme que es fa servir a la novel·la, que s'abandona la pel·lícula, suposo per el tema d'Abu Dhabi, hi ha hagut una altra baixada de pantalons del cinema americà, com a vegades passa amb Xina, de llavors s'evita la paraula jihad i estem a l'any 10.000 no sé quan, 10.191 crec que és, on tenim Apollo Atreides i companyia i el que tenim són mentats, que són persones entrenades com si fossin androides, com si fossin robots.
Clar, Paul seria un mentat també? O...
està entrenat com si ho fos. Per tant, això crec que la novel·la, a la pel·lícula no s'esmenta, però no. Això explica que... perquè és un dels seus mestres. O sigui, ell és una barreja de Gurney, de Duncan Idaho, de Zufir Howard, que sí que és un mentat, fins i tot de Wellington Yue, que és el metge. Per tant, tornant al tema dels Atreides, el mentat dels Atreides ha de ser bona persona, perquè sembla el Pare Noel, no? És Regurdeito, no sé què. En canvi, el mentat dels Harkonnen doncs és depravat, com els Harkonnen. Això no té cap mena de sentit.
Sí, sí.
És una qüestió estètica impostada en la ficció i que aquí doncs, Villeneuve no ho ha rectificat.
Jo crec que alguns dels arquetips racials que apareixen a la pel·lícula són lleugerament problemàtics. O sigui, que el metge sigui, es digui Yue i faci aquesta mena de medicina oriental, em sembla de dir, home, aquí has anat a buscar l'arquetipus i no sé, que estem al segle XXI, potser ja no feia falta sí. Seguir tan fidelment aquest aspecte. Saps? O sigui, és una cosa que et podries haver saltat. De totes maneres, a mi el planeta dels Atreides em dona la sensació que viuen a Escòcia amb toreros. El que he entès... La idea
el tema
aquestes...
del toro a mi em va desconcertar.
Sí, sí. Sí. En diverses ocasions o surt a les banyes o surt una figureta sí. Tipus decorativa que en Pol se la queda mirant i dius, però sí. Què és, un déu?
Ja sé que surt a la novel·la, però queda raro la pel·lícula.
Va haver-hi un moment que vaig pensar...
No surt a la novel·la?
Va haver un moment que vaig pensar que això era una reminiscència del Blade Runner, saps?
Sí,
perquè les figures
sí.
Semblen fins i tot fetes així amb papiroflexia sí. D'origami, que és sí. Una cosa que en Villeneuve li va agradar bastant fer servir en el seu Blade Runner. I vaig pensar,
però amb ferro,
t'ha quedat
no?
Aquí...
amb metall.
Sí, però com que la forma sí. És super hexagonal, saps? O sigui, com poligonal, millor
dit. I la mida, també.
Sí, sí, vaig pensar, això és algun, algun fetichisme del director que li mola, aquest rotllo.
A la novel·la, el que sí hi ha és el cap del toro, que es veu en alguns moments, no?, que està penjat. Mm. És el toro que mata el pare del Duc Leto. El que passa que és un toro, no és un toro com els de Lídia de per aquí, és un toro que té els ulls com de mosca, perquè és un toro gegant i molt agressiu, de diferents colors, perquè els animals en el món de Dune són com Pokémons.
Que la gent no s'esperi corrides de toros a Dune, per exemple.
No, bueno, això és un spoiler per la següent pel·lícula.
De moment.
És un spoiler de la següent pel·lícula. Llavors, el de la figureta aquesta de papiroflèxia, o que sembla papiroflèxia, jo ho he vist com un easter egg de Blade Runner, perquè no existeix a la novel·la. En canvi, la figura del toro aquell encastat a la paret surt moltes vegades.
És com
molt
un trofeu,
present.
No?
És com tenir penjat el toro que va matar Manolete.
És el toro, o sigui, és la referència tipus Agamemnon, no? Que després de la guerra de Troia sempre acaben passant coses negatives a la família Atreus, i llavors els Atreides doncs, segueixen aquesta corrent de desgràcies.
Bé, anem a parlar una mica de què són els actors i personatges de la casa Atreides, i aquí ja sí, aneu a desgranant a qui vulgueu i tal. A mi m'han agradat tots els actors, vull dir, és que no tinc res a dir, estan tots estupendos. Comencem per Oscar Isaac, que és el duc Leto, Atreides. Tenim a Rebecca Ferguson, que és la dama Jessica, concubina del duc, mare de Paul.
Bueno, concubina.
Les descriu així, no?
És que diu, m'hi hauria d'haver casat, i a la pel·lícula fan servir expressament aquesta paraula.
Sí, ho sé, però és...
Quina
ara mateix parella, però en aquella, clar, és que és com... A veure, quantes parelles hi ha a Catalunya que conviuen i no estan casades?
Però no és una paraula prou mitjaval.
Però és un terme que fan servir a la novel·la, no?
Sí.
No, el que tu vulguis, bueno, igual que el doctor xinès, és que estem allà mateix, no? I si tu acceptes això, pots veure-la tranquil·lament, sense fer petar les dents estrepitosament, però jo ja ho vaig veure, que jugava amb aquests termes, perquè la novel·la juga, són els anys 60, és a dir, són aquests termes, però avui dia, si l'extrapoléssim, amb una mirada actual,
quedaria fatal.
Podríem dir parella, no s'han casat, fantàstic, són valents, en un món en què segurament els estan induint a formalitzar el matrimoni, que potser el fet de conviure i no estar casats oficialment els poden portar també desgràcies. Mm-hmm. Passa això?
Companya, potser també...
Passa això,
una...
Francesc? Els hi porten desgràcies amb el fet de...
És que no s'hi casa perquè...
No poden?
No, perquè ella no és de la reialesa o de cap casa noble. Llavors el duc Leto...
Llavors el Paul és bastard? No, en cap moment es diu, però seria?
No ho és, perquè és la seva... Vaja, és la seva parella, és la seva concubina. És que concubina és un terme important perquè és un terme legal molt concret. De fet, es fa servir avui en dia a molts països. A Algèria, per exemple, al nord d'Àfrica, és el terme correcte.
Clar, són països molt democràtics, molt avançats.
Però és el terme legal, perquè si no és il·legal que dues persones de diferent sexe convisquin en la mateixa casa.
A Dune hi ha un emperador, o sigui, molt democràtic. Mira,
però alerta.
Podria ser parella de fet. Fem una parella de fet.
Ara.
Però alerta, un concubí pot ser un home també a Algèria. És a dir, si la que té la feina és la dona i l'home no, ell és el concubí. El que passa que també és la traducció que fem nosaltres d'això.
En qualsevol cas, algeriana sigui concubina.
En qualsevol cas, no he passat de Rebecca Ferguson i volia repassar.
Ens ha agradat molt, eh?
Molt.
És Lady Jessica. És
un dels grans encerts de la pel·lícula.
És increïble.
És que Rebecca Ferguson, bueno, des que la va descobrir, no sé si va ser Tom Cruise o qui va ser, però Mission Impossible va ser on jo la vaig veure per primera vegada i ja dius, hòstia, aquesta actriu...
Ja n'ha fet 3, no?
De
Mission Impossible.
No, 2 i era, bueno, la tercera.
És la seva nena. Èmesi, no? Sempre és la seva...
No,
és un igual.
Ara tenen un bon rotllo. Sí,
sí, però és un igual.
Sí. Bé, Paul Atreides és el Timothée Chalamet. Jo tenia els meus dubtes una mica...
Ai, per què? No.
Tenia els meus dubtes perquè és un actor especial. O sigui, és un actor a vegades que té uns certs tics que algunes vegades el pots veure més els tics que no pas el personatge. I jo trobo que aquí ho fa perfecte, vull dir, a mi és molt bon actor, en general m'agrada molt, i aquí trobo que, o sigui, que la clava està perfecta, molt bé, no tinc res a dir. Llavors tenim Tuhir Hawat, que és aquest mentat que comentaves abans, que és l'actor Stephen McKinley Henderson, que és aquest, és afroamericà, crec, que és aquest senyor gran de les pigues.
Sí, és aquest, aquesta qüestió racial de, de negre, un negre més caribeny que es pot trobar en les zones d'Amèrica. Sí.
L'hem vist a vegades en algunes pel·lícules amb Denzel Washington. També tenim el personatge de Gurney Halleck, que interpreta el Josh Brolin, que... Bueno, desapareix enmig d'una batalla i no sabem què se n'ha fet d'ell.
Potser és una de les pel·lícules en Josh Brolin que passa com més desapercebut, perquè aquí, a banda de l'escena que té amb en Paul...
Les escenes que té són molt potents, el que passa que tampoc en té gaires.
No.
Bueno, perquè desapareix a mitja pel·lícula i no torna a aparèixer més. Llavors tenim a Duncan Idaho, que és aquest mestre de les espases de la casa Atreides, que és el Jason Momoa.
Tinc un problema amb aquest personatge.
A mi no, m'ha encantat. M'encanta l'actor, m'encanta el personatge.
I em fa, és un tot.
Em fa molta ràbia que no surti més. O sigui, jo volia a Jason Momoa no, a totes les seqüeles.
No, per favor, a mi em fa ràbia que no surti més en Josh Brolin, però en Jason Momoa no.
Bueno, Brolin...
Surto que ha de sortir, però a veure...
No, no hi ha cadàver, per tant...
Què passa
tant...
amb en Jason Momoa?
Què passa? Jo ja us dic que no he llegir les novel·les, per tant, a l'igual és molt lògic que un tio de 2,10 metres amb la pell morena sigui escocès. Mm. Però a mi això em sembla molt estrany.
És el sol d'Escòcia.
Escolta, Aquaman com és en els còmics?
Com és?
Sí, és gros, etcètera, etcètera.
Deixem-ho córrer.
Però com que és de l'Atlàntida, pues, pot ser del color que tu vulguis, saps? M'és igual, però jo sé que els escocesos i tots els atreides que hi ha allà...
Però és que no són escocesos.
Com que no són escocesos? Si surten amb gaites, com vols que no siguin...
És que és igual.
I estan empenyassegats i toquen l'aigua.
Podrien ser gallecs, les gaites.
Bueno, Oscar Isaac és portorriqueny i ja em diràs.
Sí, però amb la barba queda dissimulat. Però Jason Momoa no hi ha manera de dissimular-li absolutament res.
A mi m'encanta que Jason Momoa s'hagi afaitat per aquesta pel·lícula, perquè trobo que li queda molt millor, està molt millor sense barba.
Què dieu? Té una cara bé.
A més, havia de fer 2,10 metres per poder pujar d'aquesta manera que puja en Paul quan es veuen, que és com el nen de la casa, no?
Home, és clar, que quan els veus junts, que dius un se'l menja l'altre, no? Perquè, clar, el cos de Jason Momoa no és el doble, és el triple de Timothée Chalamet, que és un nano molt, molt prim, no?
Sí, sí. No sé, ho vaig trobar molt estrany, saps? O sigui, tota l'ambientació em semblava això escocesa i de cop m'apareix el tio aquest imitant un accent escocès raríssim. Vaig pensar, aquí no... Que t'estimo molt, Jason Momoa. M'agrades des de Stargate, però...
No,
estrany.
A mi m'agrada des de Los Vigilantes de la Playa en Hawaii.
Uau, tio.
Uau. Sí, sí, senyor. Molt bé.
Fangirl.
Jo, si puc dir alguna cosa sobre Duncan Idaho...
No, pues no.
És el... Clar, ara, això no passarà mai, eh? Però ara si hi hagués un projecte de fer 34 pel·lícules sobre l'univers de Dune, amb totes les novel·les, al final el protagonista a nivell d'univers, eh? No és Paul Atreides, és Duncan Idaho.
Hombre, jo firmo 20 pel·lícules en Jason Momoa i el seu personatge.
Ell és el Kwisatz Haderach, definitiu. És un dels spoilers de la 19a novel·la.
Bueno, aquest l'accepto.
Aquest me l'accepto perquè la gent no llegeix. Però... no, però al final el que passa és que això s'ho treu una mica de la màniga el fill de Brian Herbert. S'ho fa venir bé perquè es van fent clones de Duncan Idaho al llarg dels milers d'anys, perquè o sigui, les novel·les no passen cada 12 anys, passen cada 5.000 anys. Arriba un moment que tu ja no te'n recordes, ni tu ni els personatges, del que va passar a la pel·lícula aquesta d'en Villeneuve, perquè han passat 10.000 anys de respecte dels esdeveniments aquests.
Però és que, a més, Frank Herbert li posa de nom Duncan, que és una referència clara a Hamlet, al príncep de Dinamarca, saps?
Anava a dir Los Inmortales.
Los Inmortales, sí.
Oh.
I aleshores de cognom Idaho. Que no se m'acudeix un nom més americà, saps?
Clar, com perquè Idaho. Han de tenir noms agradables. Els dolents es diuen Harkonnen, Vladimir...
Duncan Mississippi, saps? No sé.
Bé, i per acabar amb la casa de Atreides, no he pogut... Finalment, el doctor Wellington Yeo, aquí, bueno, no us tapeu les orelles perquè ja ho hem dit que fem amb spoilers, que és aquest traïdor que l'interpreta l'actor Chang Chen, que és aquest el doctor Suk, no? de la casa Atreides, que és el que acaba traint la família, que va provocar la mort del pare, no? per un jurament que tu ja saps que no arribarà enlloc.
A mi m'agrada molt aquest metge que droga el fill. M'encanta. No et trobes bé, ja t'aporto alguna coseta, no li diu què, s'ho pren i confiança cega en la medicina.
Sí, sí. A l'hora de fer el diagnòstic, molt de ara et toco per aquí, ara et toco per allà, però a l'hora de solucionar-ho, drogues.
Drogues.
M'agrada, m'agrada aquesta filosofia. Jo, resumint una mica, la casa Atreides dona la impressió que és meitat honor i lleialtat, meitat estupidesa. I afecta una mica a tots els personatges, perquè... el duc no se n'adona del marrón en el que l'està fotent l'emperador, que és exactament el mateix que passa amb el Juego de Tronos. En Yue, el doctor, també no se n'adona que encara que faci un pacte amb els Harkonnen acabarà malament i allò no té cap mena possibilitat de sortir bé. Saps? És una mica aquest de nosaltres, primer de tot, la lleialtat. I si això vol dir que no hem de pensar gaire, doncs no pensarem gaire.
Aquí és on jo crec que falta metratge, perquè el pla que es veu en alguns moments de la pel·lícula, el pla del Duc Leto és fer servir els Fremen com els seus sardaukers i convertir-se ell en l'emperador, ell o el seu descendent, que seria Paul. I el cas de Wellington Yue, que és el traïdor, també està desaprofitat, i jo crec que hi ha metratge fet. A part de la gràcia del moment que estan en el castell és veure qui és el traïdor. Ells ja saben que hi ha un traïdor, ells, vull dir Duc Leto, però no saben qui és. De fet, sospiten molt de Jessica. Duncan Idaho sospita que és Jessica durant bona part de la novel·la. En canvi, aquí, en pocs minuts, ho solucionen, és Yue del no-res. A mi em va saber greu aquesta part de la pel·lícula, perquè passa massa ràpid.
I que en una altra situació, en la mateixa situació, aquesta persona de confiança que tu ja sospites que porta molts anys amb la família, potser s'hagués confessat en el duc. Li hagués dit, mira, em passa això.
Exacte, no se suposa que són lleials i honor i no traicionamos religió ni no sé què més diuen. No sé.
Que per cert, la casa Atreides té un blasó molt senzill, no? Vull dir, una...
És un falcó.
No és aquella bandera negra amb
una banda
amb unes
diagonal,
bandes blanques, com platejades?
Jo ho recordo així, igual hi ha un falcó i les bandes aquestes són
les
ales del falcó.
Però l'ha simplificat, potser han fet una forma geomètrica, perquè jo no he vist el falcó... Jo no l'he vist, l'has vist tu?
Sí, només es veu en un lloc, en l'anell. L'anell de l'Atreides, del Leto Atreides, es veu... Bueno, jo la veritat és que pensava que era un fènix. Però si em dius que és un falcó, doncs també pot ser que sigui un falcó.
Hauria de ser un falcó. I si mireu la pel·li de David Lynch, ho porten a l'uniforme, també, el falcó.
Bé, no sé si voleu comentar alguna cosa més dels actors, actrius, ja no tant dels personatges.
Que trobo que és un matrimoni que parla poc.
Perquè no estan casats, potser.
Que no estan casats.
I d'altra banda...
No, jo crec que és que porten unes vides paral·leles i cadascú està molt ocupat. I parlen poc.
És que, clar, és que la idea Jessica té un pla, que és el pla de la Bene Gesserit, que és...
Bé, ja en parlarem, és que...
Això queda clar, la pel·lícula.
Sí,
que ell és un titella i que realment controla el que fa la casa Atreides és ella.
Però hi ha un moment d'habitació íntim en què ell li retreu amb ella: he confiat en tu la criança, l'educació del nostre fill. Sí o no? Us en recordeu d'aquest moment? Que jo li hagués patit la... I ara sembla que no ha sortit bé, no? O sigui, he confiat en tu l'educació del nostre perquè em vas dir tal i ara no ha sortit.
I sobre els actors, que és el que estava preguntant...
Bé, això sobre els actors, no? Bueno,
no,
sí,
sobre
bé.
Els personatges.
Ella és perfecta perquè té la mateixa edat que Lady Jessica a la novel·la, 37.
A mi m'ha agradat tot.
37 anys.
Doncs en aquest aspecte en Chalamet és una mica un fracàs perquè és molt més vell.
És massa gran.
Bueno, però... I això li perdonem.
Bé, no? Us ha agradat el Timothy?
Home, sí.
Els dos protagonistes, el mare i el nen, estan molt bé.
És el Paul Atreides de les cobertes de les novel·les d'edició especial de Dion.
Ostres, sí, sí. I el director ha dit que el volia amb ell perquè és un actor dels que n'hi ha pocs, perquè és molt jove amb una ànima vella, és a dir, molt madur per la seva edat.
Que consti que em molesta una mica el seu cap d'escarola, eh? Els cabells aquests que porta tan esbullats, jo els hi tallaria.
Bueno, però això és cosa de perruqueria, no?
Mola molt aquests cabells.
Jo crec que teniu enveja, però bé, parlarem un altre dia.
Espero que el Fremen agafin aquest xitxareu i el fotin una mica caldo, començant per rapar-lo, com Déu mana.
No, home, no. Jo vull aquests cabells, que molen
ordre
molt.
I disciplina, eh? Ordre i disciplina.
Va, anem per la casa Harkonnen, que és veritat, el que deies tu, Francesc, és que te pares a mirar el baró Vladimir Harkonnen.
Vladimir, no són una mica rus?
El mentat és Peter de Vries, que podria ser un defensa del Barça de Koeman, però...
Però dolent.
tenim Glossu, la bèstia rabant. Clar, que dius, si et dius la bèstia, ja, és que amb la cara de Dave Bautista...
Home, noi, això sí que a mi m'ha desquadrat moltíssim, perquè clar, per mi Dave Bautista, que és un home que a més és una persona molt dolça, molt bona persona.
Perdona. Dave Bautista, bona persona, dolça...
Com això a... ho diu sí. Emilianev com a persona.
Ah, val, val, val.
Com a persona diu, tu el veus i és una persona, és de les millors persones que et pots trobar. Ara fa por.
Jo era fan de Batista, eh? O sigui, sí, sí. Ja veiem... els seus vídeos de la...
Ja havia treballat amb Villeneuve a Blade Runner 2049, per tant ja...
Jo esperava veure un combat Momoa-Batista. M'hauria encantat.
No tocava, eh?
Hauria,
no era, no era...
hauria sigut espectacular.
Això, no, això, completament d'acord, eh?
Fan exploitation, això, eh? Jo penso que no podia ser.
I dintre dels actors, doncs, tenim a Stellan Skarsgård interpretant el Vladimir Harkonnen, el baró. He de dir, m'ha passat aquestes coses que a vegades passen, que veus tota la pel·lícula, la cara et sona i
ah, no, jo sí.
I l'actor, dius, hosti, aquest actor qui és? I al final, dius, quan veig els crèdits, clar... Estelan Skarsgård.
Però és que
sí,
només
sí.
Té la seva cara, no clar, hi ha clar, clar, res no. Més.
Ah, no,
la veu.
No ha engreixat, sí. Confirmem que no ha engreixat.
I no,
el...
i no l'evita.
No, no, no. No. Fa molt de fàstic, aquest personatge, és una cosa... Sí.
Jo em pensava que quan sortís de la cambra de recuperació, de sanació aquella, estaria deformat, més deformat. Que el verí l'hauria afectat d'alguna manera i l'haurien curat, però s'hauria quedat així com tocat. Busco encara aquesta imatge de Harkonnen David Lynch.
Jo em pensava que moria, eh? Jo estava convençut que se'l carregaven, però hosti, quan veig que se'l recuperen i tal, em vaig quedar... Ui.
Francesc, tu que t'has llegit la novel·la diverses vegades i la resta, no sé, jo vaig fer un símil que potser no és cert, eh? Però jo, el baró, per mi era el capitalisme. A més, es banya com una mena de líquid, un fluid negre... espès, que podria ser petroli. No ho sé, jo ho vaig veure molt... una referència molt clara de mireu el capitalisme, és això.
Sí, és que la casa Harkonnen és la casa més... o de les cases, segurament, és la casa més rica de l'univers, de l'Imperium. De fet, ells, a la guerra aquesta contra les màquines que he esmentat abans, cauen en desgràcia i els fan fora del Landsrat, que seria el parlament de les grans cases. Però com que fan tants diners, tenen molts planetes... La casa Atreides és la típica casa que té només un planeta. Els Harkonnen en tenen diversos. Aquí només en veiem un, que és Giedi Prime, però també tenen l'Anki Vein i d'altres planetes que fan diners amb altres productes a banda de l'espècie. Llavors, via monetària, doncs s'imposen a la resta de cases. Sí, llavors, clar, representen aquesta voracitat, sempre estan menjant, però això és gras.
És fastigós. Vull dir, aquesta manera de menjar també,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I el fet que triïn l'espècie, que li diu, no? No ho diuen plural, sinó l'espècie, em penso que ho diuen en singular.
Mm. Ah, el producte, sí, sí.
Sí, el producte.
Sí.
Que és molt volàtil i que el troben, no? Que tu el pots veure fins i tot o que se't pot enganxar a la pell. Per què va triar en Frank Herbert l'espècie?
Clar, és la metàfora del que seria el petroli. En un lloc que també hi falta aigua. L'espècie, això no ho expliquen bé a la pel·lícula, fan la jugadeta de Native American, per exemple. Comença la pel·lícula i diu l'espècie és molt important per als viatges a l'espai, no ho explica molt bé, però bueno, i pels Fremen és com s'agrada. No, els Fremen ja saben quin és el valor que té. El que passa que és aquesta idea absurda de que els Cherokees tenen una connexió mística amb no sé què, no. Els nadius de qualsevol territori tenen una aproximació mística i lògica a tots els productes com tots els habitants del planeta Terra. El que passa que la pel·lícula juga aquesta carta i és molt lleig. És molt important aquest producte perquè per poder viatjar en l'espai, com que no hi ha màquines que facin l'hiperespai, necessites uns navegants, que són unes persones que estan preparades per drogar-se, per tenir una sobredosi d'espècie i poder veure el futur. L'espècie et permet veure el futur a curt termini. També et prolonga la vida. La gent en aquest món, això no s'ha explicat mai bé, ni a la pel·lícula de David Lynch, i veig que tampoc ho faran en aquesta. L'esperança de vida és més llarga pels aristòcrates que es poden permetre drogar-se constantment amb l'espècie. Tothom està menjant espècie, els Paul Atreides, Gurney Halleck no, perquè no vol, llavors viuen doncs, 100 i pico d'anys, o 200, depèn del personatge. I es poden fer altres productes, o sigui, és un producte que és molt, molt freqüent a l'univers de Dune. Això per algun motiu no s'explica a la pel·lícula de Villeneuve. Crec que és un dels errors que té.
Segurament perquè no és important per fer avançar la trama. Allò, només explicarem el que realment ens ajudi a fer progressar la història. Explicar-ho perquè després s'entendrà no sé què, segurament no surt a compte perquè la gent després de 4 hores ja no se'n recordarà que a la primera mitja hora de pel·lícula havies explicat alguna cosa.
Ja, el que passa que si treus el tema de l'espècie, de l'aigua i de l'ecologia, et queda un Joc de Trons amb naus especials i...
Bueno, jo ja et dic que jo em conformo, que, ja m'ha semblat
bé. Que ja està bé, perquè en part és això, però...
La metàfora de l'ecologisme i la lluita contra el capitalisme desbocat, la veritat és que és bastant evident. Saps? O sigui, no és una cosa que sigui sutil, almenys a la pel·lícula. I no crec que la novel·la, siguin dels anys 60, no crec que sigui especialment sutil en aquest aspecte. Igual que no ho és amb els temes racials, no crec que ho sigui amb això.
Acompanyant sempre l'emperador tenim aquest personatge que és el mentat de l'emperador, que és aquest Peter de Vries. Que...
Del baró, vols dir.
Perdó, sí, del baró. Que és aquest Peter de Vries, que és l'actor David Dasmalchian, que, mira, l'hem vist de fet de Polkadot, de Soy Sweet.
El dels gomets. El dels gomets. Sí. Aquell que ens va agradar tant.
És el metge de Blade Runner, també.
Ah, és veritat, sí, sí. Sí.
És
és Spider.
Fa dentera. Sí.
Spider de Vries.
Spider de Vries.
Sí, sí, és ell.
Pobre, segur que és una boníssima Clavat. Persona i podríem anar a fer un cafè, però els papers que està agafant últimament...
Tinc una pregunta. Aquí estàs dient Vladimir Harkonnen i Spider, però això com ho sabem? Perquè jo crec que la pel·lícula no ho diuen mai. No es diuen els noms els uns als altres. Cosa que... passa no només amb els Harkonnen, amb altres llocs i noms de persona, jo els sé perquè
els sé. Pels títols de crèdit que surten.
I si no, pels títols de crèdit, però jo crec que no es diuen mai... Jo crec que no diuen mai Vladimir Harkonnen, que té una sonoritat que repeteix
el baró,
molt.
Sí.
Diuen
sí,
el baró i prou.
De fet, el càrrec dels personatges, d'aquests que són els mentats, que em penso que
no s'esmenta mai,
només... saps que són com el comptable o com l'administrador perquè tots dos porten un pintura, una línia de negre pintada en el llavi.
I giren els ulls quan pensen.
Exacte, ai, aleshores els identifiques
però
d'aquesta manera.
Però tu has d'imaginar, o sigui... Sí.
T'ho has d'imaginar.
Perquè no t'ho has d'imaginar. Ho has de deduir, has d'estar atent perquè no t'ho expliquen.
Clar, però ja entens que és una mena de conseller o de mà dreta o alguna cosa d'aquestes perquè sempre estan al costat del jefe. I perquè porten el mateix tatuatge i dius, vale, pues vosaltres sou de la mateixa casa.
Però llavors són del mateix estirp, és a dir, aquestes persones surten de la mateixa escola?
Han anat a la mateixa universitat.
Són la mateixa escola, sí, l'escola de mentats. Això dels llavis està una mica copiat.
És de llapar les plomes, no? Abans que...
No, és una droga que prenen per estimular el pensament. És un univers ple de drogues, també.
Està ple de droga, eh?
Sí, sí, sí.
Mola.
Molt bé.
Bé, llavors tenim aquestes Bene Gesserit, que aquesta ordre femenina que comentàvem abans...
Que no es droguen.
Bueno, no sé què fan, però són una mica... Són xungues, també. Aquí pràcticament només coneixem Gaius Helen Mohiam, que tampoc li diuen el nom, que és la que interpreta la Charlotte Rampling, que t'has de fixar, no?, que és ella enmig d'aquest vel negre que porta. Vull dir que també l'actriu no mostra la cara, està només darrere el vel i subtilment sí que identifiques aquesta actriu, no? Que fa por, eh? Fa mal rotllo i...
Fa molt bé.
No, home, està estupenda, sí, sí.
És la segona influència espanyola que té la pel·lícula, perquè això és una dona veient-les passar la Setmana Santa amb mantilla i peineta. O sigui, clavadeta.
Ostres, no ho havia captat d'aquesta manera. A mi m'havia semblat el vestuari o el vestimenta dels autoritats religioses ortodoxes.
Sí, intenta buscar aquest punt de religió, de monja, no?
Però
perquè
potser sí.
De tenir la cara
tapada.
De fet,
la mantilla, la peineta molt alta, eh?
La peineta, en el fons, és aquest ganivet que es treu, aquest punxó, que es treu amb el que amenaça després en Paul Atreides.
Mm-hmm.
Doncs sí que es droguen, sí, ja sé que ho he dit abans, però...
Sí,
de fet,
ho tornes a dir, ja tens sentit.
L'espècie per elles és necessària perquè per poder crear una reverenda mare, que és el cas de Mohiam, que sí que crec que diuen el nom un cop, però vaja, no prou, necessiten també patir una sobredosi d'espècie. Llavors, elles entraran en un estat en el qual, i espero que això ho facin a la següent pel·lícula, tot i que segurament no, són capaces de veure totes les memòries de la banda femenina que les han precedit. O sigui, totes les teves, diguéssim, mare, àvia, besàvia, rebesàvia, etc., fins a l'inici de la humanitat, es converteixen en memòries que conviuen amb tu. Això és molt complex de fer-ho a nivell audiovisual i segurament s'ho passaran per alt, perquè ja de moment no ho han esmentat no, a la pel·lícula.
No ho sé, en Denis Villeneuve el tema d'escenes oníriques li mola bastant.
Doncs estaria
aquestes
bé que...
Aquestes històries així de mig realitat, mig ficció, ara tinc visions, li agrada.
Ho fa
quasi totes les seves pel·lícules.
Estaria bé que ho fessin.
Bé, i llavors acabaríem amb els Fremen, no? Que és l'altra gran casa que apareix a la pel·lícula, que són aquestes tribus que viuen en el desert d'Arrakis, que tenim aquí el personatge de Stilgar, que és aquest que interpreta Javier Bardem, que fa una mica de l'intermediari, no? Entre la comunitat Fremen i els que governen, que primer doncs, eren els Harkonnen i ara quan arriben els Atreides... Doncs ell fa de portaveu de la seva comunitat. Tenim el personatge de Chani, que aquí surt poqueta, que és el que interpreta Zendaya. I llavors el que hem comentat abans, no? El personatge de Liet Kynes, que l'interpreta l'actriu Sharon Duncan Brewster, que és, ja hem dit, ecologista de Raki i és dona a la pel·lícula, que la novel·la era un home.
Necessitem més Zendaya. El món en general necessita més Zendaya.
Aquí no canta, eh?
No canta, esperem que canti en algun moment,
sí.
Que surti molt més.
Clar, té una fesomia molt específica, molt, molt exòtica, no? Té aquest moré de color de pell de la cara amb els ulls clars.
Bueno, els ulls clars els posen a la pel·lícula.
Sí.
Per...
No té els ulls clars, ella?
No, no, no.
No, no sé, no la tinc tan present.
No. A més, aquí tots...
És que jo la imatge de Zendaya la recordo amb la pel·lícula del circ de...
Ai, mira, jo l'he borrada aquella pel·lícula, però no m'agrada gens.
Jo sí que la recordo en aquella escena.
Spider-Man de Tom Holland, i ja està. Va.
D'acord, també, sí, ho fa bé.
I la sèrie aquesta de juvenils desquiciats que van fer...
No sé si l'he vista.
Eufòria, no?
Eufòria.
No l'he vista. Però...
Passadíssima de voltes, eh?
Sí, però aquesta la juventut l'he vist.
En tot cas, els Fremen tenen els ulls blaus, és a dir...
Sí.
Els ulls blaus del desert.
L'antilla és a tope, aquí.
Els ulls blaus de la droga.
Sí, és el consum d'espècie fa que...
Ah, sí?
Que se't posi els ulls de color blau. De fet, els aristòcrates fora de Raquis... que són completament addictes, fan servir unes lentilles perquè no es noti que tenen els ulls blaus, també.
Al revés del món, no?
Perquè ho consideren, aquí... exacte, ho consideren que deixen entreveure els seus, la gent que els envolta, que són massa addictes a l'espècie. Mm. Els Fremen els és igual. O sigui.
Clar, ells ja estan allà.
Ja són allà.
És seu, no? És producte seu i forma part de la seva tradició.
La meva idea dels Fremen ara mateix és que són uns cutres que es creuen molt millors del que realment són.
Home, és casa seva i venen a envair-los, clar, sí. És que mal rotllo.
Sí, però es creuen els grans guerrers, però en realitat va un nano de 16 anys i li fot una pallissa a un tio que en teoria és molt bo, va una dona i li fot una pallissa al jefe. O sigui, els tios van aquí de que som els grans guerrers, però en realitat la veritat és que se'ls dona bastant, bastant malament. Que això és una altra cosa que em fa pensar també en Joc de Trons, saps? Quan en Robb Stark l'envien al nord i xuleja de la seva habilitat amb espasa, dius, clar, és que tu porten tota la vida entrenant per això, i aquests són quatre pagesos. Uh-huh. Doncs crec que és exactament el mateix. En Paul Atreides, en el fons, porta tota la vida entrenant-se amb un tio que és un expert espadatxí en entrenar gent,
sí.
Que ha estat educat per entrenar gent, i després, clar, t'enfrontes amb aquests quatre pagesos flipats i els hi fots una pallissa, és normal.
Aquí aquests Fremen, tant Javier Bardem com Zendaya, surten molt poc a la pel·lícula. Jo és que els havia vist al cartell, als tràilers, sobretot Zendaya sortia molt...
Bueno, és el màrqueting, no?
Bé, t'està enganyant perquè estàs veient escenes que, clar, són les visions de Paul, perquè, de fet, no es troben fins al final de la pel·lícula i sembla com que pel tràiler, que la pel·lícula t'està explicant tota la novel·la, quan en realitat ell està veient el seu futur, està veient coses que veurem a la segona pel·lícula. Aleshores, aquí ve l'engany, perquè, de fet, Zendaya, doncs, a banda d'aquestes escenes oníriques, apareix només al final. Javier Bardem pues, té una escena, pues, la que comentàvem abans, no? Que es presenta amb els Atreides i llavors pues, poca cosa més a banda del final altra vegada.
Final.
No?
De fet, la pel·lícula es fa spoilers a ella mateixa. Jo això ho vaig trobar molt curiós. Quan apareixien totes aquestes imatges del futur oníriques que té en Paul Atreides, vaig pensar, t'estàs autodestrossant?
Home, clar, a mi quan Paul Atreides li diu al Jason Momoa t'he vist morir amb una visió, dic, hòstia, no, ja, home.
Home, però li diu per avisar-lo, vés en compte, t'he vist morir.
En aquell moment tu ja veus que pringa segur.
A veure, una cosa.
A mi em va donar la sensació, ja, que dius, t'està anticipant que aquest personatge morirà. Que dius, bueno, si has llegit la novel·la
novel·la, no et sorprendrà, però si no te l'has llegit, la pel·lícula t'està espoilejant.
Aquestes
no sé
visions...
si era necessari dir-ho o si la novel·la també l'avisa.
A la novel·la no, no l'avisa.
Clar, no. Crec que no era necessari anticipar l'espectador.
És una sorpresa, la novel·la llegir, si no has vist la pel·li de David Lynch, que també ho reprodueix aquell moment, és una sorpresa veure com... és molt èpic la mort de Duncan Idaho perquè protegeix la porta i s'enfronta contra una dotzena de Sardaukars. Però no tenim un moment previ... d'això, és que jo he tingut un somni en el que t'he vist lluitar contra Sardau. Clar, seria molt estúpid fer-ho i no sé per què ho fan a la pel·lícula, no té cap mena
però tampoc va el detall, ell diu t'he vist morir però tu no saps ben bé les circumstàncies.
Sí, però t'he vist anar allà en el planeta i...
jo suposo que és que
però
té
somnis, no? De fet, a l'inici de la pel·lícula, que no ho hem dit, la primera frase, hi ha una frase que està impresa en la pantalla que diu alguna cosa així com els somnis són missatges que venen del profund, no? I sobre això volta molta part de la pel·lícula. Sobre això ens estan dient en Paul Atreides està tota l'estona tenint aquests somnis, que és algo que no és molt saludable, es veu, no? Perquè la seva mare li pregunta, estàs tenint... El primer esmorzar que fan junts, estàs tenint somnis? I de què, sobre què somies? I he pensat, ostres, això dels somnis és un element important.
I en canvi, al final, quan està a punt d'enfrontar-se amb el Fremen, somia que perd.
Que mor ell, sí.
Que mor ell, però en realitat guanya. Jo vaig pensar, va haver un moment que vaig pensar, es deixarà guanyar per seguir el somni, però no. O sigui, lluita sí. I guanya.
Tu pots trair els teus propis somnis.
Clar, per tant, el que ell veu són visions no deterministes del
possibles
futur.
Possibles camins, que és el que la funció del Kwisatzhadra, que és controlar la presciència, que és aquesta percepció del futur, i veure, no és, entendre que no és molt precís i veure que pots anar triant diferents camins. Ell el que té por és que quan aconsegueixi derrotar els Harkonnen, hi haurà aquesta guerra santa, ell evitant la paraula jihad, i es veu, és aquell moment de la pel·lícula que es veu amb Chani, amb una nau, i hi ha uns guerrers a Caladan, suposo, que l'estan cridant, no? Perquè ell entén que es convertirà en una mena de Hitler, de l'Imperium, no? És el que té por i és el que acabarà evitant a les següents novel·les.
Bé, fem una petita pausa i ara, a continuació de seguida, anem a comentar algunes de les escenes de la pel·lícula i entrarem una mica en profunditat en aquesta figura que deies del Kwisatzhadra. Ho pronuncio d'aquella manera, però tu ho pronuncies molt millor. Vinga, de seguida tornem.
Saludos. ¿Es usted el responsable del programa Ninguno es Perfecta que se emite a través de las ondas hercianas? Soy el Dr. Sheldon Lee Cooper, especialista en nanotecnología cuántica y lenguas. Hablo con fluidez el Klingon y el Élfico. Me han dicho que buscáis un nuevo miembro para el equipo.
Claro, ¿y qué experiencia tiene en radio?
Muchísima. Fabriqué mi primera radio a los 6 años. ¡Zas en toda la boca!
Dune, anem a repassar escenes i determinats moments. Abans d'anar directe, m'agradaria parlar d'un dels diàlegs de la pel·lícula abans que se'ns passi, que té a veure amb Oscar Isaac i Star Wars. Perquè abans ho comentàvem fora d'antena, jo crec que ho hem de comentar perquè és prou important, com Poe Dameron es parla amb Leto.
Sí, jo quan vaig mirar l'episodi 9, que no me recordo ja com es diu, l'episodi 9 de Star Wars...
L'ascens de Skywalker.
Això. La vaig mirar en una sala de cinema i I entre tot la desgràcia, hi ha un moment que estan a no sé on i descobrim part del passat de Paul Dameron, d'aquest senyor que hi ha allà, que és interpretat per Oscar Isaac, i diuen que és un traficant d'espècie, d'espais, fan servir la paraula aquesta en anglès, que és un producte que no existeix a l'univers de Star Wars, o sigui, no s'havia esmentat abans, i jo quan ho vaig veure vaig dir, ostres, sapiguent ja que Oscar Isaac seria el Duc Leto, però és que a més, quan vaig anar a veure Dune, i li parla de quin era el seu somni de jovenet en el seu fill, en Paul, i diu, és que jo volia ser pilot. Això és mentida, això en cap moment. O sigui, Duc Leto neix per ser el duc d'una gran casa i ser l'emperador, si pot ser. Clar, llavors vaig veure aquí aquest diàleg entre Star Wars i Dune, molt, molt interessant. De la mateixa manera que hi ha un diàleg amb Blade Runner, per la papiroflexia aquesta.
No, m'ha semblat molt interessant el detall i crec que valia la pena comentar-lo perquè potser molta gent no se n'ha adonat.
Jo no ho he vist enlloc que se n'adonessin d'això.
Doncs em sembla molt malament si fins i tot jo me n'he adonat, que sempre faig un reset amb els Star Wars.
Bé, anem a parlar d'algunes escenes en concret. De l'escena de les Bene Gesserit amb la mà de Paul posant la mà allà dintre, que allò jo em vaig quedar una mica així.
La màquina de la veritat.
Sí, jo no sabia exactament, dic, a veure aquí què ens diran, què ens sorprendran, què és exactament això, quina simbologia té el ficar la mà dintre d'aquesta caixa.
A mi m'ha semblat espectacular, perquè tu no veus res més enllà que la mateixa interpretació de...
Sí, però a mi m'ha faltat potser
una
cosa...
No hi ha cap imatge de suport.
Jo aquí he tingut la sensació que em perdia alguna cosa que no m'estaven explicant, i he tingut en aquest moment, com en altres no, en aquí sí que he tingut aquesta sensació.
És una d'aquelles escenes en les que es nota molt que Villeneuve no ha sapigut posar-se en la pell del que no ha ni llegit la novel·la ni ha vist la pel·li de David Lynch. I com aquesta n'hi ha unes quantes d'escenes, i aquesta és una d'elles i és una de les més mítiques. De fet, més o menys, la pel·lícula de David Lynch comença per aquí. I crec que la novel·la és el primer o segon capítol. La novel·la és la prova aquesta del Gom Jabbar, que és fonamental per entendre la visió del que és la humanitat en aquest futur.
I exactament això en què es tradueix? És a dir, què està passant allà que ens hem perdut?
Sí, el que passa és que per una droga també, per un tema d'inducció nerviosa, perquè clar, és que les Bene Gesserit són capaces de modificar la química del seu propi cos, per això poden escollir si pareixen nens o nenes. I a més són especialistes en induir certes sensacions amb altres persones, no? Com el dolor o els orgasmes sexuals, que això es veuen en novel·les posteriors. En aquesta, per algun motiu, la caixa et fa pensar, si quan tu poses la mà, que se t'està cremant la mà. I llavors el que has de fer és no treure-la, perquè si la treus et punxarà amb aquesta xeringa i et matarà, perquè és un verí que es fa servir per matar ramats de no sé quin animal del futur. I si la mantens a dintre, vol dir que pots controlar els teus instints a un nivell que et fa veritablement humà. És un dels primers productes del segle XX que pensa que l'Homo sapiens no s'ha desenvolupat del tot i que encara hem d'arribar a un següent estadi, i aquest següent estadi doncs, el tindrem amb les cases aristocràtiques de 20.000 anys en el futur. Bàsicament, aquesta és la gran diferència entre les grans cases i la resta d'humans, de persones, que no es perceben com a humans. La novel·la és altament eugenèsica sense que ho sembli.
Sona lleugerament nazi, això.
És molt nazi, sí. Però és que l'eugenèsia era molt comuna a tot arreu, al llarg del segle XX. Bueno, de fet, encara la practiquem, però no li diguem d'aquesta manera. Quan portem els nens al metge i les pastilles que et prens quan estàs embarassada, etc. Això són pràctiques eugenèsiques, però ja no es pot dir la paraula eugenèsica perquè té molt mala fama a partir de 1939.
Té connotacions negatives totals.
Però és el que és. És la idea de que neixin i es desenvolupin el màxim nombre de nadons sants en una societat determinada.
De fet, a mi no m'estranya que una novel·la escrita als anys 60 tracti bàsicament de drogues. Perquè és el que m'estic adonant, que hi ha moltes drogues.
Era un moviment hippie.
Sí, i verins.
Clar.
I verins, que constantment tenen detectors de verins per tot arreu.
Sí.
I a més, coincideix, estava pensant, amb l'inici de Star Trek.
Sí, a l'any 66, sí.
L'espècie no és res més que una mica de LSD, saps? Que et permet veure coses i ampliar la teva percepció i tenir sensacions extrasensorials i coses d'aquestes.
El que a mi em va sorprendre, que em vaig quedar així, i ho vaig sobreentendre...
Però com a fins artístics.
Ah, això és veritat.
Ho vaig sobreentendre perquè... No t'ho explica, però sí que ho arribes a deduir, és això que deies, no? Que poden triar si neixen nens o nenes. No? Uh-huh. Perquè, de fet, demà Jessica està enviada per parir una nena.
Uh-huh.
Aleshores, ella desobeeix les ordres que li han donat per donar un hereu al seu marit, home.
Uh-huh. Jo he entès més aviat que ella volia fer aquesta prova, que podia... que un nen, un mascle,
no,
podia...
Almenys ella això ho manifesta ella verbalment, que li va voler donar un hereu i que va tenir un nen. No per haver la prova si tenien un nen, si era un mascle, podia desenvolupar aquests poders i convertir-se en aquest messies que en teoria ha d'existir, o diuen les escriptures que es pot...
Jo crec que va tenir un nen per vanitat, perquè es va creure que ella podia ser la mare del futur Kwisatz Haderach, que era la escollida.
Jo també crec que hi ha vanitat.
Pura vanitat, a dir, el meu fill serà...
El Messies.
És una mica de les dues coses. Leto li demana tenir un fill, perquè Leto havia estat casat abans.
S'ha
fet un silenci.
No,
però casat, amb una princesa,
perquè
no sé quina casa.
És el mal casat, que es diu.
No t'ho agafis tan personalment, Marta.
I té un fill i moren. O sigui, el fill mor, Víctor, em penso que es diu el fill, llavors vol tenir un altre, o no sé si de Jessica o de Leto, que li ha de donar un altre fill mascle. De fet, és una constant, a la història de l'univers de Dune, que el primer fill, la Dinya.
Perdona, però això surt de la primera novel·la de Dune o això és posterior?
Bueno, això és de les prequeles que ha escrit el Brian Herbert.
Ah, val. Sí. O sigui que és pseudo-canon.
Una mica... No, és canon. Bueno, canon dintre perquè el Brian Herbert és el fill de...
Sí, però clar, el Frank no ho va decidir.
Sí. Però en part és per solucionar forats que hi ha a la primera novel·la, que n'hi ha uns quants, que no s'acaben d'explicar i les prequeles els expliquen millor. Total, que és una mica de les dues coses. En Leto vol tenir un fill... mascle, i Jessica, un retret que li fa Paul és m'has fet servir a mi com a experiment, perquè és un Kwisatz Haderach abans de temps, el que acabarà sent Paul Muad'Dib.
Bé, en aquest cas tenim aquest... perquè, de fet, Paul té visions, el que hem comentat, del futur, i les Bene Gesserit només poden tenir visions del passat, no del futur, no? Que és aquesta diferència que d'aquest messies respecte al que són les Bene Gesserit.
Sí, el Kwisatz Haderach, que és aquesta figura superior, el superhome que les Bene Gesserit durant centenars i milers d'anys estan fabricant a partir de creuaments de diferents persones i de fan anàlisis d'ADN, que no s'expliquen mai, perquè ja he dit abans que és soft science fiction. El que acabarà passant és que aquest Kwisatz Haderach pot veure el futur, a banda d'habilitats físiques superiors, etc., i pot veure el passat tant en línia masculina com en línia femenina. Les Bene Gesserit només poden anar al passat per la línia femenina. Llavors ell tindrà tot una acumulació de generacions i generacions de 20.000 anys, més de 20.000 anys, de fet, de veus que li van parlant. Mm-hmm. És aquest l'objectiu.
Bé. Bueno, amb això tancaríem més o menys aquest tema. Llavors tindríem per parlar el tema d'aquest, el joc de l'emperador, podríem dir d'aquesta manera, no? De treure els Harkonnen del planeta i posar els Atreides, perquè en realitat el que es vol és carregar-se els Atreides, però sense que es noti que s'està carregant els Atreides, no? Aleshores, no sé, més o menys aquí si hi ha un... perquè tampoc es veu, no? Un pacte, un diàleg entre els Harkonnen, o ell ja juga i manipula tant uns com els altres.
Sí, hi ha una mica... per això s'haurien de llegir més les prequeles. L'emperador Shaddam IV veu que hi ha un perill de que el duc Leto vagi guanyant cada cop més popularitat entre les cases del Landsrat, i s'acabi convertint en el substitut de la seva dinastia, que és la dinastia Corrino, és la casa Corrino. I el que fa és aprofitar els Harkonnen, que els Harkonnen ja també li tenen molta tíria. Li tenen molta tíria, però això ens ho hem de creure. No sé vosaltres, que no heu llegit la novel·la,
Sí, home, ja t'ho creus perquè els Harkonnen són lletjos,
són
tant
lletjos
dolents.
És que clar...
I com que són lletjos i dolents, tenen tírria als guapos.
Sí, és una mica, és una mica estúpid, com es veu la novel·la, a la pel·lícula.
Tenen la pell una mica pàl·lida, no? Sí. Vull dir, no, no es cuiden massa, no...
Sí.
I, són aquests arquetipus que has d'acceptar una mica, o que almenys ja tens tan assumits i has vist tantes vegades.
Com a mínim, a la pel·lícula de Lynch i a les novel·les diu que són rivals des de fa milers d'anys. I això prové ja de problemes previs que tenen constantment. Doncs l'emperador aprofita aquesta rivalitat per fer la jugada dels Harkonnen i ficar-hi també els Sardaukars pel mig, que són les seves tropes d'èlit en el planeta Arrakis, i carregar-se la casa Atreides. I això és el que té por, tenen por les cases del Lansrat.
Lannister contra Stark. Sí, home, sí.
Aquí no veiem l'emperador. No sé si és que s'ha mantingut el misteri, o les novel·les sí que apareix l'emperador al principi.
A la novel·la no surt al final.
Val,
crec,
o sigui,
que l'últim o l'últim capítol és coherent. Veiem escrits seus. A cada capítol de la novel·la comença amb un fragment d'alguna obra d'aquell context, no? Del poema de no sé qui. El mateix passa amb la princesa Irulan, que a la pel·lícula de David Lynch és la narradora. Aquí és Chani la narradora. De fet, a la novel·la no n'hi ha cap de narradora. Jo crec que és una altra còpia que ha fet aquí Villeneuve respecte de la pel·lícula de Lynch. És agafar Chani en el paper de Irulan.
I a l'emperador qui veuries de... no sé, d'actor... clar, perquè ara jo tinc el documental de Jodorowsky, m'imagino Salvador Dalí,
Salvador Dalí
fent d'emperador, i clar, jo tinc la imatge encara de... m'imaginava quan parlàvem de l'emperador i veia Salvador Dalí. Mira, no sé.
I Miguel Ferrer va ser l'escollit per Lynch. Jo la veritat és que no en tinc ni idea. No tinc ni idea de quin fer servir. Faith Rautha sí que me l'imagino. Quan vaig veure, com es diu, aquesta Blade Runner, la Villeneuve, el personatge de... com es diu, el que fa els robots, l'actor, el dolent, entre cometes, de la... el que fa Waller, es diu, el personatge, el que fa els robots, els androides que... Sabeu l'actor que estic parlant ara mateix? O...
Ryan Gosling no és.
No, Ryan Gosling, és l'altre. És el que fa els androides de manera que vol que tinguin criatures, com el de la pel·lícula prèvia, que és aquest actor que no és Jude Law. Potser sí que és Jude Law. No, no és Jude Law.
No, és igual.
Quan és aquest actor. Jo aquest actor el veig com a Faith Rautha, que és l'altre, és el germà de Glossu Raven, que és molt estrany que no hagi sortit encara en aquesta pel·li. Però com a emperador sí que no en tinc ni idea de quin podria ser. Ha de ser algú més o menys de l'edat de Leto. De fet, hi ha un mes a la novel·la que diuen que s'assembla físicament a Leto Atreides, l'emperador de la casa Corrino.
Bé, podem parlar, si voleu, de l'arribada a Arrakis, no? Que també és un moment interessant de la pel·lícula, com arriben allà amb les seves naus, agafen la possessió de les seves coses, etc. No?
Les seves gaites.
Les gaites.
A mi el disseny aquest de la nau bibèbula m'intriga i el trobo bonic, però també al mateix temps em sembla una mica idiota.
A mi m'ha encantat, és superxulo. No sé si és disseny propi de la pel·lícula o ja t'expliquen...
No, a veure, acceptem que aerodinàmicament parlant no té massa sentit.
Escolta,
això.
És igual, estem al futur. Vull dir, aquí pots imaginar el que vulguis.
Sí, sí. Però em sembla supercuriós que les grans naus espacials tinguin forma de dònut o de xuxu, més aviat, perquè són així una cosa allargada, i en canvi les naus personals tinguin forma de libèl·lula, saps? Em sembla una contradicció així molt curiosa. Per un costat vas a una cosa superorgànica i un insecte, i per l'altre vas a una forma simple.
Sí, a la novel·la són els ornitòpters, és el nom que tenen, i clar, llavors es descriuen vagament com si fossin libèl·lules o tenen forma d'insecte. Jo aquí crec que no ha pogut evitar la influència de Lynch i fins i tot el videojoc, diria jo. Aquestes libèl·lules es veuen... Hi ha un videojoc, el primer videojoc d'estratègia en temps real és el Dune de...
Jo hi vaig fotre molta canya.
De l'any 91, veus? Doncs aquells bitxos que volen per allà s'assemblen bastant al que ha quedat com la imaginació del que ha de ser l'ornitòpter. No perquè la novel·la el descrigui en detall, precisament.
No sé, em sembla un disseny bonic però poc pràctic. Però bueno, també a Star Wars tens unes naus que se'ls obren les ales, que també em sembla que no hi ha res més idiota a l'espai que unes ales
per
que s'obren.
Per maniobrar millor
exacte, és allò que dius,
amb l'aire de l'espai.
Bé, de moment no hem tingut cap seqüència d'acció. Diguéssim que la primera gran seqüència d'acció que veurem és la primera aparició del cuc de sorra. És a dir, quan estan... Que és molt interessant aquella escena, no? Perquè... sí que tenim aquí el personatge de l'ecologista, no?, que se'ls mira també d'aquella manera, no?, els Atreides que acaben d'arribar, han substituït els altres, però dona la sensació que pels Fremen o per ella no canviaran les coses, canvien les formes, però les coses continuaran perquè venen allà a explotar el planeta i a treure l'espècie, i com que la resta els importa bastant poc, no? I en aquell moment és quan ella veu que això pot no ser així, és a dir, quan hi ha aquell moment que hi ha el Cook que està atacant l'extractora, el camió, la màquina aquesta que treu l'espècie, que el duc diu, no, deixeu l'espècie, és igual, salveu aquesta gent que si no es moriran, no?
Qualsevol autoritat monàrquica hagués fet el mateix.
Tens dubte, em ve un rei al cap que hauria reaccionat exactament igual.
Salvem la gent i la màquina a prendre pel sac.
A veure, és una escena, a mi encara em fa molta gràcia quan hi penso i quan la veig i quan la vaig veure a la pel·lícula, em continua sorprenent.
Però no era per això, no? No era per fer gràcia.
No, a mi em fa gràcia perquè, i quina és l'alternativa? Vull dir, continua extraient que vindrà el cuc i us matarà igualment. Vull dir, és una forma gratis, és una forma fàcil de semblar bo.
Però el rei s'arrisca, en el fons, baixant semblar i posant-se tan a prop del cuc aquest.
Des del pilotatge, a més, és un... És
bueno,
un...
I Pol també s'arrisca, perquè...
En Pol...
Què
li passa?
Pol va drogat, o sigui,
sí,
no
va,
té criteri. Algú,
S'ha quedat allà, al cantó de l'extractora, i tenint una visió.
És una escena que no funciona a nivell literari. No té cap sentit. Vull dir,
A nivell cinematogràfic funciona molt bé.
No, tampoc, perquè...
Jo crec que sí.
Quin és
però qui el salva, en Duncan?
Bueno, l'alternativa és...
No,
deixar que es morin, per tant
en Josh Brolin?
És molt absurd el dir, ostres, que s'ha arriscat per la gent, bueno, però és que, perquè no vol que continuïn, és que és aquell moment que diu, a la merda de l'espècie, no?
Però és que...
Ella fa, oh, li importa més la gent, ja, però és que es moriran igual.
Però... L'espècie el pot donar per perduda igualment.
Exacte.
Aquella escena no té cap sentit narratiu. És un...
Home, però sí, a veure, jo no estic d'acord, sí que li pots dir quina era l'alternativa, doncs clar, no pots treure el camió
però
sense
perdona.
Treure la gent, ja t'entenc el que vols dir, però narrativament sí que funciona perquè t'està retratant la diferència entre els Atreides i els Harkonnen, que la mentalitat és completament diferent, i per despertar el personatge de... que ara no me'n recordo com es diu, la
Liet Kynes,
sí. Exacte, perquè tingui una percepció diferent respecte als Atreides.
Però ella no canvia d'opinió, eh? Ella segueix dient que no, l'emperador havia ordenat fer això i fa això, eh?
Jo crec que sí que canvia d'opinió. En aquell moment ella canvia, veu els Atreides d'una altra manera.
Comença a canviar d'opinió. És quan es troba amb Pol al final, que en Pol li explica els plans. Diu, vull fer una aliança amb tu perquè el meu pla és casar-me amb la filla de l'emperador i ser jo l'emperador. I llavors la Liet diu, val, això és el que necessitem per crear un paradís a Arrakis, que és el que en realitat era el somni de Pardot Kynes, que era el pare de Liet.
Aquesta escena reprodueix igual a la novel·la o és diferent?
El diàleg aquest de...
No, vull dir, l'escena aquesta del cuc...
Sí, excepte que Pol no surt corrents, però no sé on, que això s'ho inventen a la pel·li. Però sí, és així, és... arriben i hi ha un senyal de cuc i llavors no poden extreure la màquina aquella que està traient l'espècie. Aquí a la pel·lícula és perquè falla la màquina que se l'ha d'emportar. A la novel·la no queda massa clar, però s'entén que és un sabotatge dels Harkonnen, perquè això és constant, que hi ha espies, hi ha lluites de captures d'espies i sabotejadors dels Harkonnen, aquest és un d'ells. I llavors la famosa escena, no?, la merda de l'espècie, que repeteixo que li treu, o sigui, no és veraç, perquè...
Però això ja ve del llibre, també.
Sí, és que en el llibre... No, ja et dic, és que en el llibre tampoc funciona així. El llibre no és perfecte, té forats molt, molt grossos. Al voltant de Faith Rautha, per exemple, hi ha, vamos, abismes, al voltant del personatge de Faith Rautha Harkonnen. I aquest és un d'ells, que no té cap mena de sentit.
M'agrada molt el comentari del duc que diu, ens han deixat ferralla.
Sí.
És normalment passa, no? Quan colonitzes, deixes la maquinària inservible i espavila't, no?
I el Cook us ha funcionat? Us ha agradat? Perquè és icònic de Dune. És a dir, qualsevol portada de llibre, qualsevol cosa, el Cook de Dune és la que identifica la saga.
L'últim Cook, el que apareix just davant de Pol Atreides i no se'l menja, L'he vist petit. M'imaginava més gran. Jo pensava, que, més gros,
jo pensava que és el mateix que es va movent.
No,
n'hi ha molts mal.
Això és el que he pensat. Ostres, aquest cucs està...
Només
no
està
tot ple, està tot ple.
Ah, que només n'hi ha un? No.
Està ple. De fet, això que explica, no? Que han de caminar d'aquesta manera, no? Això que ha estudiat el Pol, que s'ha de caminar...
M'encanta.
Si no els despertarem i van fent com una mena de dansa, no?
El telefilm aquest dels principis del 2000, és que és molt graciós. El que fan és porten una mena de catifa al darrere i van tapant les petjades, perquè és així com ho expliquen.
Però és per un so rítmic, no? Que
sí, clar,
el cuc es desperta, diguéssim, que va cap allà. Mm.
Pues a mi m'ha encantat, tant el disseny del cuc i això que fan de mostrar-lo o no mostrar-lo, no? O en part, i no és fins al final una mica que el veus... Però no el veus sencer perquè és molt gros, o sigui, és impossible gairebé mostrar-lo sencer a la pantalla, no? Però trobo que està molt bé, com el va anticipant, com la sorra es va movent i al final de la manera que apareix i com engoleja a la gent, vull dir,
Això és del llibre d'estil Spielberg de Tiburón, saps? O sigui, no ensenyis, només insinua, saps? Allò que te l'hagis d'imaginar, que serà sempre més gros a la teva imaginació que no pas com jo te'l pugui ensenyar.
A mi m'ha recordat el monstre també una mica cuc que surt a la segona temporada del Mandalorian.
Sí, bé, no és un drac.
Però també va per sota terra, no l'acabes de veure tot sencer.
Sí, el primer capítol de la segona temporada.
M'hi ha recordat. Sí. És també un terreny àrid que també passa per cases, per carrers, que ho destrossa tot.
Jo diria que quan van escriure aquell capítol es van inspirar en Dune.
Sí.
El drac.
És que clar.
Sí.
És bastant. A mi m'ha semblat molt...
Tot i que ja Star Wars ja sortia l'esquelet d'aquest drac a l'episodi 4, per tant...
Però no té importància, perquè en aquell moment hi van posar allò perquè ho devien poder reciclar, de vés a saber quin altre rodatge, no pensant allò, és que després aquest drac serà no sé què, no sé quantos. Jo crec que moltes de les coses de Star Wars s'han anat improvisant sobre la marxa.
Però sí, ens ha agradat el cuc, aquest que no té... Només té com una mena de fils, estams, no? Com que allò deu ser mortífer, i que li és igual el que endrapa. És a dir, ell va obrint la boca i es menja...
Jo he pensat, una màquina
sorra del desert, la màquina, la gent...
Però la màquina aquesta ha de ser indigesta, no?
Però és que, bueno, les serps es mengen, no? Persones senceres, algunes, vull dir que...
Sí, però ho pots digerir, però una serp que es mengi una bicicleta... No, sé
no ho saps, si ho digereix o ho treu tal qual.
Això és veritat. No sé
com... En el món de la cucologia hi ha moltes coses fastigoses... I els insectes i els invertebrats tenen aquestes coses, i els que s'arrosseguen a mi em fan cert fàstic, i fins i tot els llimacs aquests que surten després de ploure, diguéssim, que s'arrosseguen per terra, i aquest el vaig trobar bé, no llefiscós, no era gens llefiscós.
No és llefiscós. No. No pot ser llefiscós al mig de la sorra.
No, clar. Doncs, o sigui, no.
Precisament, trobo que les espases fetes amb dents de drac, amb dents de cuc, són petites. Saps? Quan veus el megabitxo, dius, mare de Déu, quins dentots, com
són les més grans que s'han dissenyat per...
I com li arrenques una dent?
Li demana, sisplau,
perquè
gràcies a les drogues
el tens hipnotitzat.
Pots tenir comunicació amb el cuc? No en tinc ni idea.
Bé, un altre
però si ho pots muntar, igual li pots agafar una dent.
Ah. Vinga, va, seguim endavant.
És que és complicat, El diàmetre era gros.
Bé, anem a parlar una mica també ja d'aquesta tensió política que comença a aparèixer aquí, quan es va desvetllant aquí que els Harkonnen no s'han quedat contents i satisfets amb aquesta decisió i que aniran al planeta. El que fan és unir forces amb les tropes de l'emperador, aquests Sardaukar, no? Que es disfressen com a Harkonnen, perquè, bueno, originalment era així, no? Perquè a la pel·lícula, jo t'anava a dir, a la pel·lícula pots diferenciar els dos grups. Aleshores... Com és això?
A la pel·lícula, un altre error de la pel·lícula. A la pel·lícula parlen com si no es poguessin diferenciar, que és el que passa a la novel·la,
clar.
Però tu els pots diferenciar perfectament.
Sí, perquè el vestit...
Uns van de blanc i els altres de negre, clar. És fàcil.
Clar. Però hi ha un moment fins i tot que Jessica li diu a Duncan, però està segur que són ells? i diu, no, un cop has creuat el sabre, l'espasa, el que sigui, amb un sardau, que ho saps. I, bueno, o li mires l'uniforme i ho saps també. Perquè a la novel·la porten uniformes Harkonnen i hi ha moments que parlen per ràdio els diferents soldats Atreides i diuen, aneu amb cuidado, que alguns d'aquests soldats Harkonnen no són Harkonnen, són Sardaukar.
Clar, però suposo que la intenció és dissimular que l'emperador no té res a veure amb
clar,
això. No?
Evidentment.
Però, clar, és que
aquí jo crec que se n'han oblidat, de la pel·lícula.
Aquí els era igual. Perquè...
Els era igual, sí.
O ja, com que ja se'ls volien carregar tots, tal i fa que s'entenen que l'emperador està darrere del pla...
No deixaran testimonis. El baró ho diu sí. Clarament, saps? Que no quedi ni un Atreides viu, per tant.
I el baró diu que no hi ha satèl·lits que estudien o que sobrevolant Arrakis, per tant ningú sabrà res. No hi ha satèl·lits perquè en aquest món de Dune els satèl·lits poden controlar el clima dels planetes. No es fa amb Arrakis i és un dels misteris de la novel·la. No es fa per molts motius, bueno, dos o tres. No perquè simplement no n'hi hagi, tal com diu el baró Vladimir Harkonnen, però vaja. Això dels uniformes a mi em va semblar una mica... Bueno, ho veig un error gros, perquè els personatges es comporten com els de la novel·la.
Ja.
Però no hi ha la...
Sí.
El matching amb la imatge.
Mm. Sí.
Això em va semblar una mica error, bàsicament.
Bé, es produeix aquest atac ferotge contra els Atreides en aquest moment. Veiem aquests escuts que porten, que és unes... uns escuts una mica... Hòstia, al final aquí acaba travessant-los tot. O sigui, la funcionalitat que tenen malament, perquè sempre que apareix un moment o altre acaba traspassant i vull dir que... Yeah.
Clar, o sigui, tal com jo ho entenc, la seva funció és aturar l'energia cinètica, de manera que si et disparen no tindràs cap problema perquè la bala va molt de pressa i per tant no la pararàs. Ara, si algú et clava alguna cosa molt a poquet, doncs aleshores cagada.
Clar, és l'escut Holtzmann, que és com es diu, és la mateixa maquinària que fa moure les naus, també. Això és un científic de 10.000 anys en el passat, en el món de Dune, que descobreix això. Ho vaig un mago, no? Bàsicament. Doncs aquest escut corporal s'havia representat de forma molt matussera amb la pel·lícula de David Lynch i dona a entendre que és una cosa que només... que és patrimoni dels aristòcrates quan s'entrenen, no? És el que dona a entendre a David Lynch. Per fi, algú, en aquest cas Villeneuve, ha aconseguit fer el que jo com a mínim estava esperant, no? Que fos una cosa que formés part de l'art de la guerra en aquest món del futur. Com que tothom porta aquests escuts, edificis i vehicles inclosos, les armes de foc convencionals no serveixen per res, els làsers tampoc, no ho expliquen, però els làsers provocarien una explosió atòmica si entressin en contacte amb els escuts. Per això no n'hi ha gaires tampoc en aquest univers. Què és el que ho travessa? Doncs darts, que ens veiem alguna a la pel·lícula, i espases a poder ser curtes. Per això lluiten d'aquesta manera tan estranya, no? Primer es colpegen per despistar a l'adversari i llavors et tallo, no? Que es veu molt bé amb Duncan Idaho, amb el Jason Momoa, com va tallant els cossos de diferents persones a mesura que els va noquejant amb els cops que li dona.
Bé, aquí també tenim l'escena aquesta que parlàvem abans, no? Que es descobreix el traïdor i que li dona el duc, això que serà tan important que en aquest moment tu no acabes de veure, que és aquesta dent postissa, que jo em pensava això simplement un verí per suïcidar-se en un moment determinat, i llavors hi ha aquest gir, no? Que fa servir la dent per esparcir aquest verí a tota la sala on es troba i que al final no només ell acabi morint, sinó acabi morint tothom que es troben allà, no? Que és potser el gir.
Però calia tenir l'Oscar no Isaac, el duc, despullat davant del baró.
Clar, això jo no ho sé.
Fanservice. Això és una mica de fanservice, versió contrària. És ja la senyal d'humiliació total i per assegurar-se de que no vagi armant ni porti cap arma amagada.
Exacte, jo vaig interpretar
tot,
això.
Fins i tot quan sembla que l'Eto Atreides murmura alguna cosa, abans d'acostar-se al baró s'activa l'escut perquè no es fia un pèl.
Sí. De fet, és l'escut el que fa que, a la novel·la així s'explica, li dona aquest segon de marge per apartar-se prou, perquè no li arriba el gràcies a l'escut, i a més un dels seus guàrdies doncs, activa un extractor, no sé què fa. Per això es salva el baró, per l'escut, en part.
Sí. Bueno, una escena impactant, A mi em va agradar. Vull dir, està molt ben feta i bueno, impacta, no? Perquè, de fet, si tu no saps res, que es carreguin el duc Ostres,
m'hagués agradat, i jo sospito que aquí falta metratge, el procés de portar el duc de quan el troben fins a portar-lo davant del baró, perquè això que estigui despullat de cop i volta és molt estrany. Pel camí, per exemple, els Sardaukars li arrenquen part de l'uniforme i diuen, ostres, aquest és el duc vermell, que és un dels nicknames que té el duc Leto en l'univers de Dune. Diu, aquest és el famós duc, bla, 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 perquè els Sardaukars el respecten, els Atreides, com gairebé tothom, de fet, i el van tocant en diferents moments en aquest passatge. Aquí, de cop i volta, està despullat sobre una cadira, que és una mica estrany sobre la cadira. Posa-lo en una taula o una cosa estranya que el posessin en una cadira.
Realment sembla que ha acabat molt borratxo i sí. Està en una postura...
Va. Sí, sí.
Estranya,
està immobilitzat, de fet està, bueno, sí, està enverinat,
està...
el que comentaves abans dels verins.
Està de pose de pintura. O sigui...
És el Murat...
A vegades en Villeneuve le pierde la estética,
sí,
que es
sí,
diu en castellà.
Sí, és una...
Composar el pla és més important que...
Jo he vist
que...
això, hi ha molta coreografia, hi ha molta harmonia... Els metàl·lics, els tons blavosos, els tons... Ostres.
L'ocre del desert, tot això està supertreballat.
Aquí, en aquesta sala, aquí... tot és metàl·lic, tot és fred, menys la carn del duc. Bé.
Si em deixo alguna escena que voleu comentar, m'ho dieu. Aquí és quan desapareix ja tota aquesta escena de lluita, d'acció, mentre veiem, hi ha en paral·lel, no? La lluita fora, l'exterior, i la lluita interior. Que, a més, bueno, tenim aquesta part del duc per una banda, l'altra lluita interior, que seria... Dama Jessica i Paul fugint amb Jason Momoa, val? Que és... i l'altre seria l'exterior, que seria amb el personatge de Josh Brolin, per entendre'ns, no? I...
Que és aquella famosa escena del Dune de David Lynch, en el que és Patrick Stewart, l'actor que fa de Gurney Halleck, que carrega contra el Harkonnen amb un paddle amb aquell gos petit amb braços. No sé si la recordeu, aquella escena.
No.
Jo us recomano que la torneu a mirar.
Gràcies a Déu, no la recordo.
Ell crida visca, visqui per sempre el duc Leto Atreides, una cosa així, mentre té un pudo d'aquests a les mans i surt en càrrega, bueno, victoriosa no, però surt en càrrega.
De totes maneres, aquí tant bé, aquests dos personatges, no? El de Tufir Hawat i el de Josh Brolin, que és el Gurney Halleck, vull dir, desapareixen, no? Tu no saps què ha estat d'ells, et pots imaginar que se'ls han carregat o no, perquè de fet si no hi ha escena de mort, doncs potser no t'ho estan mostrant per alguna cosa.
És una de les regles d'or del cinema de Hollywood. Si no hi ha cadàver, no està mort.
I més ni més, si has agafat a Josh Brolin per fer aquest paper, que dius, potser el vols per la segona part també, no mostres que se'l carreguen i potser... doncs...
Ja es veurà.
Ja es veurà. Sí, sí, no? Aquí tenim aquesta batalla, però bueno, dona a pensar que, almenys a mi, veient la pel·lícula, que han mort durant la batalla. També he de dir que he trobat molt estrany que no els vegi morir. No? Aleshores és això el que a mi em fa aixecar les orelles i sospitar que realment aquests dos personatges continuen vius, perquè són uns personatges principals que si els mates els ho has de mostrar. No és com el Senyor dels Anells, que si mates Saruman no ho mostres fins a la versió estesa de... Val? Que és una de les cagades de la tercera part del Senyor dels Anells, no? Però en aquest cas penso que hauria d'haver mostrat, i si no ho ha fet, doncs, perquè els personatges, entenem, que continuen vius.
T'està dient tot això i al mateix temps et diu que no facis spoilers, saps? O sigui, t'està com punxant aquí.
No, però jo estic parlant sense saber. O sigui, jo ara és una especulació pura i dura que dius, sumo amb Hollywood, no? I sumo el que hauria de fer com a director i dedueixo que si no has mostrat la mort és que estan vius. I que si haguessin mort, ho haguessis mostrat.
Aquí hi ha Atreides encerrado.
Sí. Aquí ara no puc dir res, suposo, no?
En canvi, no.
Ah,
en canvi, sí que has mostrat com moria el personatge de Jason Momoa, per tant, aquest sí que,
bueno,
que te l'has...
Però ja he dit que es convertirà en el personatge principal de tot l'univers, Dune.
Ja, jo no sé com el faran ressuscitar en aquest
pues
cas,
anant
però...
enrere.
Màgia.
Sí,
no.
O
bueno,
prequeles o... Bé, no
clon.
No sé.
Clones.
Vaja.
Sí,
ja ho he dit abans, que se'n fan clones, no? Les novel·les.
Sí, però es fan clones de tot quisqui. Arriba un moment que perd el control.
O sigui,
sí.
Ordinadors no, però clones,
però clones sí.
Sí,
perquè hi ha uns fanàtics que són les Bene Trailax, que són com una mena també de fanàtics musulmans a islamitzants a la novel·la de, les novel·les de Frank Herbert, i que són els que fan... Físicament s'assemblen molt... Recordeu la de Drac, en Garlic Jr.? Són com... Garlic Jr., els Bennett Lilacs, de la manera com estan descrits a la novel·la. I ells són els encarregats de fer mentats, un determinat tipus de mentat, i fan clones també.
Però això, els clones no ho veiem a la primera...
Això no ho veiem fins a la segona novel·la.
La segona, val. Per tant, no compta com a spoiler de lo que veurem
no,
en cinema.
A no ser que es vulgui avançar, això.
Bé, clar, no sabem si aquí tiraran pels clones o no, perquè clar, al final és una adaptació, ni si tan sols, com que no sabem
exacte,
si faran una
no
segona part...
No sabem ni si tiraran.
Clar, ni si tiraran.
Vés a saber.
Clar, aquí pot passar de tot.
Llegiu la novel·la.
Exacte. Bé, a partir d'aquí doncs, tenim aquesta fugida de Paul i Jessica de la casa, no? Amb aquest sacrifici de Duncan Idaho, que una mica hem comentat abans l'escena, que està molt bé. Jo de fet, amb la primera porta tancada, ja el donava per mort. Però després, a la segona, no? Quan sembla que està mort i es torna a aixecar, és com, hòstia, que èpic, eh?
El telefilme obre la porta, mira, hi ha un ornitòpter del Sir Dawker, li tira un coet i es mor.
Ah, sí?
Sí, és així com es mor en Duncan Idaho.
Hosti, doncs en aquest cas trobo que la pel·lícula millora la novel·la.
És com a la novel·la. No, dic el telefilme.
Ah, el telefilme,
perdona. A la pel·lícula de Villeneuve fan com... Ho allarguen una mica més, però és com la novel·la. De fet, és Paul que ho veu i li queda al cap aquesta imatge d'en Duncan morint de forma heroica. Hmm. Però el telefilme és allò... Mira el cel, li cau, ja està, és acabat.
Ja, punt.
Tenim pressupost per això, no?
Exacte.
Tenim pressupost per coreografia sí. de batalla.
No, clar, era, és que era una de Sci-Fi Channel, no? Una sèrie sí. d'aquesta.
Si tens a Jason Momoa, l'has de fer morir matant.
Bé, llavors, clar, tenim a Paul i Jessica que fugen pel desert i tenen tota aquesta petita travessa, no? Que també s'acaben... Bueno, van amb el personatge de l'ecologista Fremen, no? Per entendre'ns, fugint d'allà, fins que s'acaben també separant quan els acaben trobant en aquestes coves que comentàvem abans. No sé si voleu comentar alguna cosa de tot això.
Sí, tenim una mena de spoiler de quan Paul veu aquella mena de conillet o d'animaló al desert. És un Muad'Dib, que és el nom que té el que li donen els Fremen, i és el nom que ell tindrà. Quan deixa de dir-se Paul Atreides, passarà a anomenar-se Paul Muad'Dib o Uzul, que és el nom que se'l coneixerà dintre del siege de Stilgar. És la típica escena que tot això que acabo d'escriure ho sé jo perquè he llegit les novel·les, però la pel·lícula t'ho ensenyen i dius, per què mira tan fixament mira, aquest conillet?
Sí, ha trobat un bitxo.
Exacte, però dura com un minut o dos. I dic, vale, gràcies per ensenyar-me a mi aquesta escena tan mítica, però bueno, la resta de la gent que no ha llegit la novel·la, que s'aguantin, no?
Una mica Alicia, eh?
Clar, sí.
Mm-hmm. No, però això està bé perquè, veus, jo tampoc, és una cosa que li vaig donar gaire més lectura, que ara m'expliques tu que té una lectura concreta determinada, que potser llavors sabrem més endavant, però esclar, sabrem a la segona part, en teoria.
Potser.
Per tant, són d'aquelles coses que queden aquí però que ja les reprendrà, o sigui, tampoc no cal que sàpigues... O, clar, aquí tu t'anticipes perquè com que saps el que passarà a la segona part pues acabes lligant una cosa amb l'altra.
És que no sé per què li dedica tant de temps a la pel·lícula de Lynch. Li expliquen, diu, mira, Uzul serà el teu nom dintre de la nostra tribu, el nostre siege, però has de triar un altre nom pel qual la resta de Fremen et coneixeran. I llavors ell pregunta com es diu, perquè ho ha vist en una visió, com es diu el senyal de no sé quina de les llunes de... i diu, es diu Muad'Dib, i diu, ah, vale, doncs això té més sentit a la pel·lícula de Lynch que no pas aquí, que es queda mirant un conill durant un minut.
Va. Un ratolí d'orelles grosses que es menja la seva pròpia suor.
Però és mono, perquè veus, he trobat a faltar referències a Star Wars, que estem plens d'animals monos, sí. Doncs això seria un...
És que està ple d'animals molt estranys, diu. No sé si recordeu aquella mena de taràntula
sí.
que hi ha al costat del baró, que allò no sé d'on ho treuen. O sigui... que la reverent Mohian li fot un crit aquell amb la veu, que cap de vosaltres ha comentat res de la veu,
no.
Em pensava que seria més espectacular, no sé, no heu dit res, i li fot el crit de la veu i la bèstia se'n va, i jo em quedo, i aquesta mena de bèstia, què carai
és? És una mascota Harkonnen, sí. que segurament no té més importància, que li ha semblat bonica en Vivenef.
Sí, i diu, perquè semblin més dolents.
Exacte, han de tenir una taràntula.
Una taràntula porc, aquí.
Bé, llavors trobem aquest moment en què se separen, no? Paul Atreides i la seva mare i Linnet Case per una banda, que una mica jo crec que ja s'espera el que va a fer, no? Que és una mica, tot i que els diuen aneu per aquí, que aquí anireu a trobareu els Fremen i tal, i bon rotllo, i amb ells doncs, estareu bé, i ella se'n va per una altra banda doncs, una mica a frenar l'atac que...
Sí, per despistar els Sardaukars i llavors bueno, acaba morint.
Sí, s'acaba sacrificant.
La novel·la és més èpic, com he explicat abans. Creu que es pot arribar a salvar i al final morirà en una explosió d'espècie, perquè l'espècie sorgeix d'una mena d'explosió subterrània i al final no se'n surt. I mentre no se'n surt, doncs va tenir visions del seu pare que li va explicant el que hauria d'haver fet i tal.
És que no tens temps a la pel·lícula per fer tot això. No pots dedicar una mort èpica a tots els personatges ni és que no hi ha temps. Ja dura la tira.
Sí,
sí, a mi per mi va durar 5 minuts.
Sí, sí, però dura la tira, en realitat.
Sí, dura 2 hores i mitja gairebé, però clar, a mi també se'm va passar molt ràpid. Sí. De fet, va acabar la pel·lícula i dius, hòstia, ja, vull dir, m'ha quedat molt... O sigui, m'has deixat una mica... Ara en parlarem, d'on ens ha deixat. Bé, que anem ja a la part final, que és la trobada ja amb els Fremen, no? Que hi ha doncs, aquesta mena de repte, combat... que no se'n fien d'ells, aleshores acaben reptant demà Jessica, però acaben agafant a Paul, no? Com a no lluitarem amb tu, sinó tria un paladí, no? En aquest cas doncs és el seu fill Paul que se'l ventila, jo trobo, amb una facilitat sorprenent, no sé si arran dels seus poders o les seves capacitats, perquè fins ara res indicava aquesta habilitat i a més aquesta que és la primera persona que mata, no? Ell no havia matat mai a ningú, és la primera vegada que mata algú i això canvia una mica en el propi personatge.
Ja t'ho he dit, no té res de sorprenent. Els Fremen es pensen que són la pera, anava a dir una altra paraula, i quan en realitat són uns cutres i a la que se'ls presenta un noble de 16 anys entrenat des de petit per combatre, pues els tios pillen catxo.
Sí, a banda de que les famílies aristocràtiques en el món de Dune són genèticament superiors a la resta d'humans. Això
Villeneuve ho ha saltat molt sàviament.
És que la novel·la tampoc es diu exactament, però es dona a entendre amb diàlegs. En aquesta escena, per exemple, Lady Jessica diu, és que no ho enteneu, el meu fill, a banda de ser el fill d'un duc, ha estat entrenat des de petit per ser un assassí. Per tant, el matarà segurament. El problema és que com que no ha matat mai ningú, té aquest conflicte intern, però està preparadíssim per carregar-se aquest Fremen.
Bueno, perquè quan parla amb Chani ja, bueno, tu et moriràs, encantat d'haver-te conegut, però que no tens res a fer, no?
Sí, però clar, ell està entrenat, perquè l'ha entrenat Gurney Halleck, l'ha entrenat Duncan Idaho, Zufir Hawat també és un mestre d'assassins, que és el càrrec que té, el que passa que com que és un senyor grassonet no ho sembla.
Clar. Bé, no sé si alguna cosa més d'aquesta part final de la pel·lícula.
Jo tinc ganes de veure si com serà el funeral de Jamis, perquè és un moment molt impactant a la novel·la. Es van acostant, ho explico per si no ho fan, que tampoc passaria res si no ho fessin.
Que consti que jo crec que ho faran perquè han donat una especial importància a endur-se el cadàver.
Sí, és veritat.
Saps, al final de la pel·lícula el posen dins una bossa i l'empaqueten i se l'emporten. Per tant, és probable que sigui per algun motiu.
Per liquar-lo, per treure'n la seva aigua. És l'altre motiu pel qual l'agafen. Sí, és el que fan. L'aigua ha de tornar a la tribu
clar.
Quan tu et mors. I llavors, en el funeral, es van acostant diferents amics de Jamis i diuen, jo era amic de Jamis perquè bla, bla, bla. I agafa un objecte que era personal de Jamis. O sigui, bàsicament, et quedes amb coses d'ell. I llavors, tots es queden mirant a Paul i en Paul diu, hòstia, que esperen que faci, que digui que també era un amic de Jamis. I efectivament surt i diu, jo era un amic de Jamis, perquè no sé, perquè em va ensenyar no sé què, i es queda no sé quin objecte de Ganima és el nom que té en el món Fremen, l'objecte que et quedes després d'una lluita. Es queda una d'aquestes Ganima, comença a plorar i diu, ostres, li està donant aigua a un mort, i un altre senyal de la profecia, etc. Una de les coses que es queda són els dos fills de Jamis i la seva dona. La seva dona es converteix en la seva criada i els fills es converteixen en la mena de guardians que tenen més o menys la mateixa edat a la novel·la. Aquests nens apareixen a la pel·lícula de Lynch diverses vegades. Són dos nens petits que no s'entén ben bé què hi fan allà al voltant. De tant en tant, quan a la pel·lícula surt Chani amb més gent, hi ha dos nens petits. Són els fills de Jamis. El que passa que la van fer com la van fer la pel·lícula
i no s'entén res.
Jo no me l'hauria de tornar a mirar.
Jo passo. Jo ho he intentat, és aquelles pel·lis que he intentat i és que no mai l'he entès.
No és tan complicada, eh? Jo crec que perquè és Lynch...
Si t'has llegit la novel·la 20 vegades, doncs a l'igual, i totes les seqüeles i preqüeles...
No, la novel·la me la vaig llegir molt després de mirar la pel·lícula.
Una cosa, tu què creus, per què acaba la primera part aquí? És a dir, no sé, l'haguessis acabat tu en aquest punt o abans o després...
És que la novel·la està partida en tres parts. Mm. A part de la divisió en capítols, el de fet...
Clar, perquè això ho publicaven en format revista, no? De fet,
en origen, la primera part surt en una revista per capítols. Mm-hmm. Després es van completant en format novel·la el 1965 amb les altres dues parts. I aquest és més o menys, jo diria que pràcticament exacte, és el final de la primera part de la novel·la. En el projecte inicial, si no ho tenia mal entès jo, s'havia de fer una pel·li per cada una d'aquestes parts, cosa que per mi tindria molt més sentit. No sé com acumularan tot el que passa a partir d'ara en una sola pel·lícula. Clar, per això acaba aquí, perquè és que segurament era el pla inicial i l'han mantingut.
Mm. Però que té la seva lògica acabar-ho
aquí. Sí, sí, sí. Ara, a partir d'aquí és quan es construirà, es deixarà de construir, morirà Paul Atreides, entre cometes, no? Com a personatge, i naixerà Paul Muad'Dib. Mm-hmm. I llavors entendrem més la cultura Fremen. Ells també tenen la seva pròpia Bene Gesserit, que està per allà amagada, que és la que ha inculcat certes llegendes entre ells, perquè no deixen de ser un poble salvatge, que ajudarà Lady Jessica, etc. I suposo que a partir de, paral·lelament veurem com es desenvolupa el que passa a Giedi Prime amb el baró Harkonnen, amb Glossu Raven i l'altre fill que és Feyd-Rath Harkonnen, i alguns personatges que donaven per morts però igual estan vius.
Igual, no direm noms?
No direm.
Hi ha com aquestes tres històries paral·leles que s'acaben trobant al final de la novel·la.
Bueno, com l'Imperi Contraataca, no?
Sí, sí, sí. De fet, crec que els Bastards van al blog, el títol que li han dedicat per analitzar aquesta pel·lícula és El retorn de l'Imperi, una cosa així. Cosa que m'ha fet molta gràcia.
Molt bé, no sé si voleu comentar alguna cosa més abans d'acabar en relació a la pel·lícula o a fer alguna conclusió final.
Sí, només una cosa que s'ha oblidat comentar abans quan dèiem de les versions anteriors, que és que Alejandro Jodorowsky, suposo que frustrat per no poder fer el seu Dune, va fer una sèrie de còmics que es diu La casta de los metabarones, que duneja quantitat. A part que està, a mi em va agradar, està molt bé, la podem recomanar. Per si voleu veure el Dune de Jodorowsky en còmic, doncs teniu això.
Uh-huh. A banda del documental aquell Jodorowsky's Dune, que bé, no, està bé, està divertit, però arribes a la conclusió de sort que no es va fer aquella pel·lícula.
Ostres, no ho sé. No dic res. No, jo la faria amb animació, perquè es pot fer amb animació la pel·lícula. O com a mínim publicar el llibre de storyboard, que tampoc seria tan complicat.
Sí, sí, sí. Bueno, i de conclusions finals de tot plegat?
S'ha de mirar al cinema, si no es perdrà moltíssim. És això, és la novel·la que els que coneixem l'univers de Dune esperàvem, però no és la pel·lícula que jo esperava, no és la pel·lícula que impactaria la societat com jo m'esperava. Com a mínim aquesta primera part no.
Però és complicat, no? O a vegades és el temps, eh? A vegades el propi temps acaba posant les coses en el seu lloc.
Clar, potser és massa aviat.
És molt aviat, penso, eh? Deixa-li córrer un temps i la perspectiva del temps poder sí, i el que vindrà després d'aquesta pel·lícula potser sí que acaba sent aquesta cosa que dius tu, que pot ser un canvi, no? Que ara mateix és tan recent que no ens ho sembla, però vés a saber.
Sí, bueno, ja veurem.
Tu, Marta?
Jo tinc la mateixa sensació, que hi havia molta cosa per explicar, que no ens ha explicat tot, que fins i tot en algun canvi d'escena dius és molt precipitat, tot i així. Entenc que una pel·lícula com va ser El senyor dels anells, 3 hores, no podia ser, segurament per contracte, que té molt de material, que quan surti el Blu-ray ens farem un fart de veure extras, i que m'agradarà veure també com s'ha fet. I m'agrada molt, ja ho he dit, l'harmonia, l'estètica, el silenci, la poesia, que a vegades no és narrativament versemblant, és igual, però està ben posat, que no ho sé, vull dir, m'agradarà saber com, a partir d'aquí, on van certs personatges, i que aquesta casta de les Bene Gesserit m'ha tret molt l'atenció, que em sembla que podrien tenir una sèrie pròpia, a més, que les naus, tot això, la tecnologia, bueno, són maneres de veure el món. I sobre això dels satèl·lits que canvien la climatologia, que has esmentat abans, m'agrada molt, perquè hi ha hagut algú ara, en aquest segle, que ha volgut fer això, canviar la climatologia de la Terra per, d'alguna manera, revertir el canvi climàtic, però crec que se'ns hagués escapat de les mans. Vull dir que està molt bé tot el que planteja, no sé si es pot fer molta reflexió crítica. Jo crec que està bé gaudir-la i prou. És a dir, la trama política, el rerefons religiós, els arquetips culturals... Està bé, només gaudiu-la. Mengeu crispetes, si voleu. Ah, però bosses de plàstic no, que feu molta fressa i jo necessito concentrar-me a la sala de cinema.
Sí, és important perquè aquesta pel·lícula jo crec que requereix de la teva atenció, és a dir, no és anar a veure una pel·lícula i deixar el cervell mort mentre et disparen coses a la cara. Crec que no és aquest tipus de pel·lícula. Necessita parar molta atenció pel que t'està explicant, pels múltiples detalls que té... perquè visualment et deixa atronat, no? És com...
I perquè els diàlegs van deixant pistes pel que vindrà. Jo crec que hi ha certes paraules que et van deixant pistes i les has de caçar al vol i dius... Clar, que llegi la novel·la o les novel·les, com en francès ja sap per on anirà, però qui no... Diu, ostres, això segur que és important. O això perquè... Que està molt bé, que està molt bé que una pel·lícula és d'aquestes de fer pòsit i que a poc anar-la reflexionant i segur que, com ara, que n'hem tret un piló de...
No, a mi m'ha encantat, eh? A mi la pel·lícula m'ha encantat, m'ho he passat molt bé, m'he enganxat i vull saber més d'aquest univers, entrar-hi més, a veure si es pot fer aquesta segona part, i és d'aquelles pel·lícules que també penso que requereix de més d'un visionat, eh? És a dir, un cop vista una vegada, necessites tornar-hi per quedar-te amb més detalls, per un cop més o menys ja coneixes més bé aquest univers, donar-li aquestes lectures mentre la vas veient i, no sé, és una pel·lícula que ja tinc ganes de tornar a veure, que només l'hem vist una vegada mentre estem aquí xerrant, però que la repetirem ben aviat, segurament.
A mi no em sembla pas una cosa tan profunda com a vosaltres, però sí que em sembla una cosa molt bonica i no em faria res d'aquí un parell d'anys veure una continuació d'aquesta cosa tan maca.
Doncs va, esperem que es produeixi. Bé, moltes gràcies, Aran, Francesc, Marta, per aquestes poc més de dues hores de Dune.
Quasi com la pel·lícula,
sí,
no?
Sí, no. Era l'objectiu, jefe, o què?
No, l'objectiu era superar la durada de la pel·lícula, doncs, però no...
Jo puc estar una hora més, eh?
Sí.
Jo no, jo no.
Va, deixem aquí, que si no els oients també se'ns avorriran potser tanta estona. Vinga, gràcies, i nosaltres res, anem a acomiadar el programa ja. Aquí el programa d'aquesta setmana. Desitgem que us hagi agradat aquest monogràfic presencial. Ens encantaria dir-vos que aviat tindrem la segona part d'aquest programa per analitzar la segona part de la pel·lícula, però tocarà esperar un bon temps. Això, si la cosa va bé. La música que heu escoltat avui pertany a Scott Buckley i Epic Soul Factory. Qui us parla, l'Ignasi Arbat, m'acomiado de tots vosaltres. Recordeu subscriure-us al canal de podcast a iVoox, feu un m'agrada en aquest àudio i visiteu la nostra web ningunoesperfecte.cat. La setmana que ve hi tornarem amb més coses. Arriba Sitges i arriba Bond, James Bond. Cuideu-vos moltíssim, ningú no és perfecte.